que hi ha algunes àrees, com podria ser doncs, la via pública, per exemple, que s'aproven una quantitat molt important. Estem parlant de 210 resolucions que fan referència a l'any 2017. Llavors era a saber si es tracta de simplement una acumulació de feina o si és per algun motiu que hi hagi, ho dic perquè estem ja parlant del segon ple de l'any 2018. Ho vaig fer en comissió informativa, però ja que avui es presenta en aquest ple, doncs era per preguntar aquesta qüestió.
És un tema administratiu purament, senyor Caballero, no hi ha... És un tema d'administratiu. Vale.
El segon és donar compte de l'informe de subministrament d'informació trimestral dels informes de morositat del quart trimestre del 2017. Els podem donar per assabentats? Sí? Senyora Vicente, per què em demana la paraula?
Sí, bé, molt breument. L'informe de subministrament d'informació trimestral ens confirma una vegada més allò que fa temps que diem, el grau d'execució de les inversions a l'Ajuntament de Valls és baix. Aquesta situació, confirmada informe rere informe per la intervenció del propi Ajuntament, confirma el grau de deixadesa o la voluntat d'efectuar les inversions al final de la legislatura de l'equip de govern.
Bueno, ja... Com que això sempre diu el mateix, jo sempre els hi responc el mateix, doncs els hi responc que llegeixen l'acte que van dir el mateix i així no cal repetir sempre la mateixa cançó. Passaríem al següent punt, que és l'àrea de serveis interns i transparència, regidoria d'Hisenda i Finances, punt tercer, aprovació inicial del pressupost general de la corporació per l'any 2018. A l'hora de la presentació farem diferents intervencions del pressupost de l'Ajuntament. Dir-los que és un pressupost de creixement, és un pressupost que puja un total de 28.545.000 euros per part de l'Ajuntament en capítols d'ingressos i despeses, per tant de forma equilibrada. Un pressupost que, a més, hi ha una reducció impositiva respecte a les ordenances que vam aprovar en guany, que es deixaven, si no recordo malament, un 6 o un 7% la taxa de l'IBI de l'impost de béns immobles general per tota la ciutat. Per tant, això també està recollit a l'hora de l'elaboració del pressupost. És un pressupost que creix respecte a l'any anterior un 6,7%, de l'àrea de cultura i participació un 3,1%, l'àrea de promoció econòmica també hi ha un increment important, d'empresa i ocupació un 6%, de l'àrea de les persones incrementa un 9%, amb 2.548.500 euros. L'àrea de serveis interns i transparència, que hi ha una més congelació, sobretot al capítol de personal, doncs és una àrea que només creix un 1%. L'àrea de via pública, amb 3.165.000 euros, i tot l'àmbit de territori i totes les inversions que hi ha, que són molt, molt importants, puja aquest 28 milions i mig d'euros, amb inversions importants que després de la regidora d'accions públiques farà un record. Voldria començar dient que és un pressupost que s'emmarca en un àmbit de recuperació econòmica. Les dades de l'atur que hem tingut d'aquest any 2017, de fet avui hi havia l'informe de la conjuntura de Cambra que situa la ciutat de Valls i a la comarca de l'Alt Camp com un dels motors econòmics de la demarcació de Tarragona i del sud del país, especialment amb quelcom que ens fa la il·lusió, que és l'àmbit industrial, en què tenim un percentatge d'increment superior a la mitjana de la demarcació de Tarragona i del Camp de Tarragona, que ens situa al voltant d'un 3,5%. Aquest creixement des d'un punt de vista de la recuperació econòmica també es comença a notar des d'un punt de vista amb el pressupost de l'Ajuntament. Malgrat tenim una sèrie de limitacions fruit de l'Arsal i fruit de l'aplicació també de l'article 155 i de tots els diferents estaments que aplica l'Estat espanyol envers l'Ajuntament de Valls. El pressupost incrementa un 6,7% respecte a l'any 2017. Les inversions reals incrementa un 55%, ens situem a 3.700.000 euros, del qual el 60% d'aquestes inversions és el barri antic de Valls. De fet, des dels últims 10, 12, 13, 14 anys sempre es destina més del 50% de les inversions al pressupost de l'Ajuntament al barri antic i com una finalitat de tots els projectes d'equipaments que s'han pogut desenvolupar. També hi ha un increment important a l'àmbit dels serveis a les persones, a l'àmbit social. D'enguany es tindran aquests 2,5 milions d'euros a l'àmbit de les persones i també tot el teixit associatiu, cultural, esportiu, comercial, econòmic, veïnal i social, que suma pràcticament 800.000 euros de subvencions a entitats de la ciutat de Valls. Per tant, és un pressupost que creix en cultura amb un 3,8%, es consoliden moltes de les activitats en l'àmbit cultural que es desenvolupen a la ciutat. M'agradaria destacar enguany d'una forma especial la participació de les colles de Valls, la Colla Vella i de la Colla Joves, el festival de Washington Smithsonian Folk Festival, que és el festival cultural de cultura popular i tradicional més important que es desenvolupa, amb una aportació que fem l'Ajuntament de 100.000 euros, 50.000 euros per cada colla perquè hi puguin anar més castellers en aquest certamen, sens dubte, històric de la presència de Catalunya a l'àmbit cultural de cultura popular més important que hi ha als Estats Units. I també es manté l'aportació que any rere any, des de l'any 2011, hem anat afegint l'Ajuntament de Valls a la Fundació de les Desenals, aportant 100.000 euros de cara a les pròximes desenals del 2021. Jo crec que ja ens situem al voltant d'uns 700.000 euros d'aportació, per tant ja és una bona bossa que estem fent de cara a les pròximes decenals. En l'àmbit del comerç, del turisme, doncs també creixement. En l'àmbit d'empresa i ocupació, el regidor farà uns 5 cèntims de totes les polítiques educatives en l'àmbit de l'ocupació que es desenvolupen des de Vallgenera amb un pressupost que ascendeix a 2,3 milions d'euros. És una xifra que avui que hem de posar en valor gràcies a l'activitat que fa Vallgenera, però també gràcies als convenis de col·laboració amb diferents administracions. A l'àrea de serveis interns i transparència es congelen les despeses estructurals d'aquesta àrea, que és a dir, per tant, tots els temes estructurals de l'Ajuntament queden congelats amb només un 1,2%, i es redueixen les despeses financeres. Aquí val a dir que m'agradaria fer un èmfasi especial perquè es redueixen les despeses financeres amb un 4,1%, i això és gràcies a la reducció d'endeutament que hem anat fent durant tots aquests anys de l'Ajuntament. Vam amortitzar un préstec d'un milió d'euros aproximadament, que era el que pagàvem més interessos a finals d'any, i això ens ho trobem amb aquesta aplicació del pressupost. Per tant, paguem menys interessos, i a la vegada doncs això també ens permet que enguany puguem incrementar més el capítol de passius financers d'endeutament de l'Ajuntament, que sempre ens situàvem al voltant d'uns 2 milions d'euros, doncs ens situaríem al voltant d'uns 3 milions d'euros perquè tenim un Ajuntament sanejat i per tant podem apretar una mica més des d'un punt de vista de l'endeutament. I és un pressupost que també doncs continuen tots els plans sectorials d'actuació de via pública, dels diferents àmbits de mobilitat, de joventut, d'acció cívica, d'ensenyament, doncs que s'han anat tirant endavant, que en temps difícils des del punt de vista econòmic doncs els vam poder mantenir, i que ara no només els podem mantenir, que fins i tot podem incrementar des d'aquest punt de vista. Per tant, ens situem en suport a les polítiques de foment de l'ocupació i del creixement econòmic, que ja ens deien les dades del Ministeri de Foment, que en l'àmbit de les persones som l'Ajuntament de la demarcació de Tarragona que més euros per càpita destina en aquest àmbit, igual que en l'àmbit de cultura. Doncs ens situem en creixements importants, i a més, doncs, per tant, crec que això s'ha de posar en valor, que és un pressupost de creixement, és un pressupost que és basat bàsicament en les persones, i que tenim uns 3.700.000 euros d'inversions, que el 60% va destinat al barri antic amb un seguit d'actuacions, entre les quals més destacades doncs enguany hi ha tot el tema de la llar dels jubilats de Catxapes, el Museu Casteller, la muralla de Sant Antoni, tot l'àmbit de rehabilitació, que ja saben que volem destinar-lo a tot l'àmbit de recuperar i anar per l'1% cultural, de tot l'àmbit d'actuació, tant del tren de Sant Antoni com de l'àmbit de Sant Francesc, que estem duent a terme expropiacions, cas que hi ha quasi ja tenim tota la primera illa ja propietat de l'Ajuntament, per tant aquí hi ha avanços importants d'aquesta primera illa que hi ha entre el carrer Sant Antoni i el carrer Sant Sebastià, doncs per dur a terme de tot l'enderrocament i esponjament d'aquell àmbit, que era un àmbit que estava també previst amb el pla de millora urbana del barri antic de Valls. Per tant, un pressupost de creixement que ja crec que hem de posar en valor, i més en aquest sentit de les bones polítiques públiques que s'han anat donant a terme durant aquest temps. També hi ha regidors que volen intervenir. El senyor Jordi Castanyà té la paraula.
Moltes gràcies, alcalde. Unes consideracions globals en el pressupost. Com ja dèiem, creix un 6,7% respecte a l'any anterior, i pensem que aquest exercici és un exercici on hi ha hagut una rebaixa de l'IBI. Per tant, el creixement del pressupost bàsicament es nodreix de dos factors. Un són fons que ens provenen d'altres administracions, fruit de negociacions de diversos departaments, i aquí vull destacar doncs el finançament de la Generalitat de Catalunya en l'àrea de benestar social i en les polítiques d'ocupació vinculades a la renda garantida. És a dir, s'augmenta un 25% el contracte programa per aquest 2018, són 290.000 euros, i hi ha 206.000 euros que provenen de la Diputació, del PAM i del Ministeri. Per tant, entre el PAM i el Ministeri incloem 660.000 euros per obres d'inversió, i també una altra font de finançament important és l'augment del préstec d'inversions en 900.000 euros. Per tant, això ho podem fer degut a que tenim un nivell d'endeutament bo. L'Ajuntament està al voltant d'un 60% o per sota d'un 60%, per tant tenim un molt bon nivell d'endeutament que ens permet anar a més crèdit també. El creixement d'ingressos va directament a aquelles partides adreçades a les persones. Si analitzem departament per departament, veurem que els departaments que més creixen són serveis socials, quasi bé amb un 7%, comerç i turisme amb un 6,5%, governació amb un 6,35% i empresa i ocupació amb un 6%. Per tant, són els que creixen, i com bé ha dit l'alcalde, el cap més baixa és el de econòmic, que és degut a la baixada dels tipus d'interès i els crèdits que hem amortitzat, que baixa un 4,5%. El tàndem ocupació i serveis socials és la millor garantia per millorar la qualitat de les persones. Entenem que el treball és la millor política social, per tant, seguir treballant en aquesta línia és vital per garantir que els vallencs i vallenques tinguin oportunitat. Les persones amb risc d'exclusió ho deixen a ser en la mesura que es poden incorporar en el mercat laboral. Per tant, l'imprimir més o injectar més diners en aquestes dues àrees és directament proporcional a millorar la qualitat de vida de les persones. Mesures que es posaran en marxa per l'administració, com és la renda garantida, i que hi podem sumar aquí o el programa MARMI, que es portarà des de Vallgenera, que és una formació i inserció per persones que cobren la renda garantida per tal de fer efectiva aquestes polítiques socials, de reincorporar-los en el mercat laboral, és una bona feina que fem tant des de serveis socials com des de Vallgenera per cobrir les necessitats bàsiques dels vallencs i vallenques. I hem de sumar l'excel·lent tasca que fa Vallgenera en la creació d'ocupació. Per tant, si sumem les ajudes que donem a les persones i les eines que els donem a les persones per sortir del risc d'exclusió, i la feina que fa Vallgenera per crear nova ocupació, treballant amb les empreses, amb tota la potenciació del polígon, és el millor tàndem que podíem tenir per garantir que Valls tenim una situació més favorable que d'altres ciutats del Camp de Tarragona. També és important el creixement que es realitza en els plans d'ocupació municipals, que hem de recordar que doncs augmenta en dotació referent a l'any passat, i generem ocupació que garanteix la inclusió, perquè els complementem i els retribuïm amb un salari mínim de 1.000 euros, que és el que vam acordar en aquest plenari, que més tard també amb motiu d'una moció ens en referirem. Centrant-nos en el pressupost de benestar social, destacar l'augment que un important augment d'aquests recursos és per augmentar el personal. un augment de personal que s'ha anat consolidant al llarg d'aquests anys anteriors amb fruit del treball que s'ha fet amb el departament, i això fa que tinguem una dotació de personal més àmplia per poder atendre la població i per implementar polítiques de prevenció i millorar la gestió d'aquests recursos. També veuran que hi ha alguns canvis de partides de cara a segmentar molt millor l'anàlisi pressupostària. Així abans ho teníem tot amb una sola partida d'ajudes personals i programes d'infància. Aquest any separem ben clar els ajuts que són d'emergència social, que ho dotem amb 70.000 euros, i els ajuts directament a infància, que els dotem amb 60.000 euros, també per ponderar i per veure el pes de cada política que fem. Aquest any traspassem una quantitat que teníem altres anys en el pressupost nostre en programes de família i igualtat, les traspassem a Vallgenera per treballar en aquest programa MARMI, que és lògic perquè treballa amb famílies que les derivem nosaltres amb un programa de formació. Per tant, creiem que és bo que aquests diners estiguin aquí per poder treballar la formació de la renda garantida. En habitatge, com ja he explicat diverses vegades i la setmana passada quan parlàvem de les adendes, hem aconseguit més bon finançament per part de la Generalitat degut al bon funcionament que té l'Oficina Local d'Habitatge. Per tant, això ha permès augmentar l'import global que destinem a polítiques públiques d'habitatge. Aquí, si em permeten, si sumem la part de despesa corrent destinada a habitatge més els diners que hi posem aquesta partida nova d'inversió, doncs podríem dir que la regidoria d'habitatge té un augment d'un 16,16% en recursos. Totes aquestes mesures contribuiran a tenir una ciutat més cohesionada socialment i amb més oportunitats pels vallencs i les vallenques, unes mesures socials que també es veuran incrementades amb les noves subvencions que aprovarem els propers mesos, seguint amb les polítiques de redistribució de la riquesa que ja hem anat portant a terme. I aquí, doncs, quan presentem aquestes subvencions, ja veuran que estem treballant amb llindars econòmics i fer unes ajudes més graduals, no com anàvem fent ara, doncs, que hi havia un percentatge fix, sinó que a mesura de la renda es faran diversos trams d'ajudes. I finalment, destacar en el capítol d'inversions, doncs, la consolidació dels pressupostos participatius, que, doncs, han passat a 147.000 euros aquest any, i l'any que ve, doncs, seguirem treballant-hi amb anar incrementant. La inversió en polítiques d'habitatge, són 195.000 euros destinats a habitatge públic. La inversió de catxapes, que es dota amb 885.000 euros, que sumats als 260.000 que ja teníem ja sobrepassem el milió d'euros destinat a catxapes. I una altra cosa que també vam posar en marxa, doncs, aquesta legislatura, que era l'inversió al polígon, perquè cada any es dotés una partida per anar millorant, doncs, any rere any la situació del polígon, doncs, torna a ser-hi present amb 100.000 euros. I destacar, a més, finalment, que hi ha un increment del finançament de l'MD de Picamoixons, que ha augmentat el seu finançament en 133.000 euros, el que representa un 50% més en l'apartat d'inversions i un 24% més en el manteniment. Per tant, aquí, des de l'Ajuntament, col·laborem en l'autonomia de l'MD de Picamoixons i li donem els recursos que necessita pel seu funcionament. I bé, i amb això, doncs, acabaria la meva intervenció.
Senyora Juliet Fàbregas, regidora d'Actuacions Públiques, Planeta i Patrimoni.
Moltes gràcies, alcalde. Molt bona tarda a tothom. El pressupost, comentàvem, que és un pressupost de creixement i també ho és en les inversions. El total de les inversions augmenta un 56% respecte a l'any 2017. En total, per aquest any 2018, suposa 3.700.000 euros. A part d'aquests 3.700.000 euros, li hem de sumar totes les inversions i tots els projectes que ja tenim en curs, que ja venen de l'any 2017, o bé que estan en execució o estan en redacció de projecte o en licitació, com podria ser el passeig dels Caputxins i un tram de carretera del Pla, el carrer Jacint Verdaguer, carretera de Barcelona, tot el tema de la recuperació de la muralla de Sant Francesc, l'ampliació del pati de l'escola Enxaneta, l'ampliació de una illa de nínxols, tota la carretera del Pla que va des de la rotonda del cementiri fins a la variant, l'aparcament que s'està desenvolupant i que ja s'ha obert al públic però encara estem acabant d'executar, de tot l'entorn del carrer Sant Antoni i de Santa Úrsula. Totes aquestes actuacions se sumen en aquest pressupost d'inversions que avui portem a aprovació. És un pressupost d'inversions global. I per què diem que és global? Doncs perquè afecta a tots els àmbits. Afecta a patrimoni, afecta a cultura, afecta a habitatge, a via pública, tota la millora de l'espai públic, a esports, a ensenyament, a mobilitat, a seguretat vial, evidentment a barri antic, a tot l'àmbit social, a promoció turística, a medi ambient, a empresa i ocupació i a participació ciutadana. En aquest sentit, continuem mantenint com a línia prioritària i estratègica en aquest pressupost de l'any 2018, com ja hem fet en els exercicis anteriors, un important percentatge destinat a inversions del barri antic. En concret, en aquest pressupost és d'un 60%, per tant, una part molt i molt important de les inversions. En aquest sentit, la inversió més important i la que encapçala va destinada al projecte de recuperació patrimonial també d'un edifici històric com és Catxapes, antiga seu de la llar dels jubilats, també la finalització del projecte del Museu Casteller i de tot el seu entorn. I en quant a àmbit de patrimoni, també hem d'incloure la rehabilitació de la muralla de Sant Antoni amb un import de 395.000 euros, l'ermita de Santa Madalena, un projecte força important i que aquí ens permetrà doncs, ja començar a desenvolupar i començar a fer camí amb un import de 50.000 euros, la rehabilitació del pont del Camí dels Molins amb la seva millora mediambiental, 50.000 euros, subvencions també a les diferents parròquies. En l'apartat de millora a via pública també tenim partides importants, millora de carrers 200.000 euros, millora de l'enllumenat, seguim invertint en enllumenat públic, que després això ho veiem repercutit en el pressupost de minoració de despeses, per tant, d'estalvi energètic i també de nivells de vandalisme, per tant, una partida important que després recuperem. També millores en el polígon industrial amb un import de 100.000 euros i una actuació doncs, a l'urbanització del carrer Segrià que ens permetrà completar. En l'àmbit d'esports tenim dues actuacions importants, que és la construcció de la pista del Vilar, resolent el tema de l'antiga piscina d'estiu d'aquesta zona, amb 333.000 euros, i també una millora, en aquest cas en la pavimentació de la piscina del Fornàs, amb 80.000 euros. També incluïm altres inversions, altres partides importants de rehabilitació d'edificis municipals, rehabilitació a les nostres escoles, inversions a l'organisme autònom Vallgenera per continuar doncs, la seva tasca important, subvencions en la rehabilitació d'edificis al barri antic, a tots els particulars que facin les obres, adquisició de vehicles pel servei de la brigada municipal, mobiliari, inversions a l'MD Pica Moixons per un import de 150.000 euros, completem tot el tema de circuits de seguretat vial amb l'adquisició de cars, diversa maquinària i partides doncs, més petites però no per això menys importants. Per tant, doncs, gràcies a aquesta bona gestió que s'ha anat realitzant doncs, podem presentar aquest pressupost doncs, important d'inversions per aquest exercici 2018.
També el senyor Òscar Peris, la paraula, regidor de Comerç i Turisme.
Molt bona tarda, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, en aquesta proposta de pressupost que portem avui en aquest ple i pel que fa referència concreta a l'àrea de comerç i turisme, ens fa sentir especialment satisfets, tot i que, com és evident, sempre en voldríem més, però com a governants responsables entenem que també cal prioritzar altres partides d'altres regidories per garantir que siguin uns pressupostos que posin encara més l'accent en l'àmbit social, tot ajudant a qui més pateix i més ho necessita. Dit això, els voldria destacar tres partides que especialment són un clar indicador cap a on volem anar sota aquest mandat. Una d'elles seria la de comerç i activitat comercial, que en els darrers tres anys ha crescut un 150%, passant dels 10.000 euros del 2015 als 25.000 d'aquest 2018, i que també hi podríem sumar els 12.000 del conveni amb comerç de Valls, fet que ajuda i molt a dinamitzar comercialment i que cohesiona un sector que, com tants altres, experimenta canvis en els comportaments tant de l'àmbit de la, canvis tant de l'oferta com de la demanda. La segona partida, en posar en valor, seria la que anomenem a fires o conegudes com a fires i esdeveniments de la ciutat, i que engloba tots els esdeveniments de caràcter lúdic, gastronòmic o promocional en el que participem directament des de la regidoria, com les renovades Valls Badavins o la jornada gastronòmica del Calçot, dos esdeveniments ja consolidats a la ciutat i que són referents a les nostres contrades i a la resta del país, així com les noves propostes que portem enguany en aquest àmbit, com serà la nova campanya de promoció del Mercat de la Verdura, anomenat Mercat de Valls des del 1210, o també un nou esdeveniment culinari i típic de les nostres contrades, com serà la primera Fabatada Popular 2018 Ciutat de Valls, entre tantes altres col·laboracions i esdeveniments que s'organitzen a la ciutat. I per tancar aquest resum, una de les altres potes importants d'aquesta regidoria, com la de la promoció turística, on l'any 2015 hi havia una aportació de 4.000 euros en aquest pressupost, ha passat als 26.000 actuals, una partida sobretot en un any on aquesta parcel·la serà important per a la ciutat. Resumint, i les dades així ho reflecteixen, passem dels 160.000 euros del 2015 als 250.000 euros actuals. Tota una declaració d'intencions per a millorar la col·laboració, la promoció, l'ajut i l'acompanyament en àmbits tan importants i estratègics com són el comerç i el turisme per a la nostra ciutat.
Senyor també Joan Carles Soler, regidor d'Empresa i Ocupació i president de Vallgenera.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Voldria fer-vos una mica d'idea genèrica del pressupost de Vallgenera per l'any 2018. Comencem dient que la dotació pressupostària de Vallgenera per aquest any 2018 és de 2.245.000 euros, el que representa un increment respecte a l'any 2013, que va ser el primer any en què Vallgenera va poder presentar el seu pressupost com a organisme autònom únic, que va ser d'1.295.000, doncs hem tingut un increment des de 2013 fins ara d'un 73,25% en respecte al pressupost actual d'inici. Dintre d'aquest pressupost, remarcar l'aportació que l'Ajuntament fa aquest exercici a Vallgenera. L'aportació de l'Ajuntament a Vallgenera és de 893.185 euros. Això representa un increment respecte a l'aportació també des del seu inici 2013 d'un 123,80%. Al seu inici l'aportació de l'Ajuntament va ser de 399.200 euros. I se n'han anat mantenint aquest increment any a any, que ha anat pujant un percentatge fins a arribar a la situació actual de l'any 2018 de 893.000 euros. També voldria comentar-los que el pressupost de Vallgenera és de 2.300.000 euros, com he dit, l'any 18, tot i que preveiem i esperem que aquesta xifra es pugui veure incrementada fins als 2.600.000 o inclús als 2.700.000 euros. Això sempre que el famós 155 no acabi impedint-ho. Els hi dic això perquè quatre programes, Joves per l'Ocupació, PFI, Integrals i Recerca Activa, que de forma normalment i venien sent rebent-los anualment i que donava cobertura i servei a molta gent aturada de la nostra ciutat, enguany no han arribat ni tan siquiera a convocar-se. Sembla ser que tot està pendent d'aprovació per part del Ministeri d'Empleo i Seguretat Social a Madrid. Això representa econòmicament 468.300 euros que esperem i desitgem que durant enguany s'aixequi aquesta restricció i que puguem desenvolupar amb normalitat aquests programes. Això representaria que podríem presentar, en el seu cas, si fos el 100%, podríem arribar amb un pressupost de 2.713.000 euros, molt superior, evidentment, al del 2017. I el que és més important, ja no són l'import econòmic, sinó el que és més important és que podríem beneficiar a molta més gent de la nostra ciutat, gent aturada, que necessita precisament d'aquests programes per tornar-se a inserir al mercat. Cal destacar també, i vull remarcar-ho, l'increment de la partida destinada a la contractació directa de persones treballadores. el que s'entén normalment per plans d'ocupació. En relació al 2017, hem incrementat aquesta partida en 221.580 euros. Això què vol dir? Vol dir que hem incrementat en número de persones, però també hem incrementat en número de mesos que aquestes persones poden treballar directament. Preveiem que 52 persones aturades a la nostra ciutat durant aquest any disposaran d'un lloc de treball, com he dit, de 6 mesos o de 12 mesos per treballar per la nostra ciutat. Mirin, en aquests moments, tots els programes, actuacions que Valgener està desenvolupant comporten un esforç i una dedicació de tot el personal molt remarcable. La nostra estructura no ens permet fer més del que estem fent i la legislació actual tampoc ajuda per poder efectuar noves contractacions per incrementar aquesta gestió. En definitiva, en cap moment, amb el pressupost que portem, es veurà ni disminuït, ni reduït, ni retallat cap dels objectius que ens hem marcat, ni cap dels serveis que estan funcionant en aquest moment no reduirà cap de les seves gestions. Molt al revés, seguirem oferint i ampliant totes les accions que considerem necessàries per pal·liar les dificultats de les persones aturades, objectiu bàsic del nostre organisme, i treballarem decididament amb la creació estratègica i innovadora per la captació d'inversions, la creació d'empreses, la creació de llocs de treball, i pensem que amb aquest pressupost presentem podrem assolir aquests objectius. I a més, el senyor Jordi Cartanyà ha fet menció, estem treballant molt conjuntament en benestar social. La informació que tenen ells, la informació que tenim nosaltres, treballant en conjunt, podem pal·liar moltes necessitats de persones de la nostra ciutat amb problemes de feina, amb problemes econòmics, i per tant crec que és una iniciativa i un treball conjunt que tindrà els seus efectes durant l'any 2018. Moltes gràcies.
Molt bé. També la senyora Dolors Ferrer, volia afegir quelcom de la regidoria de Via Pública.
Sí, gràcies, alcalde. En Via Pública i Serveis, el pressupost pel 2018 preveu en el capítol d'inversions 200.000 euros en la millora de carrers, consolidant el pla que anualment dota de manera suficient els projectes de millora de carrers i places de la ciutat. Si m'ho permeten, voldria destacar a la vegada una partida que, tot i que mantenim any rere any, va molt lligada a la millora de carrers i serveis públics com és l'enllumenat. Com ha bé comentat la Judit Fabres, la regidora, enguany destinarem 200.000 euros més a la modernització progressiva que estem duent a terme des de fa temps de l'enllumenat de la ciutat, molt lligat a la implantació de nous sistemes que amplien la sensació d'enllumenat, redueixen la contaminació lumínica i generen un important estalvi energètic. A destacar també els 100.000 euros d'inversió al polígon industrial. Com saben, tenim el compromís de, a més de totes les obres que executem via manteniment, incloure anualment una partida d'inversions pel polígon industrial per executar obres de millora, en un pla que ja ha donat els seus fruits, amb les obres d'asfaltatge del carrer Artesans que recentment s'ha acabat. Per tant, en el seu conjunt, partides d'inversió importants i a les que podem afegir les que prevenen d'exercicis anteriors i que s'executaran durant aquest any 2018, com per exemple a l'urbanització del carrer Jacint Verdaguer, la millora de xarxes de clavegueram dels barris de Cases Verdes i Nou Miramar, o l'urbanització del passeig dels Caputxins i la cartera del Pla. D'altra banda, en el pressupost de despesa corrent, assenyalar que es mantenen les partides de manteniment de carrers, tant a la ciutat com als barris i al polígon industrial, així com dels serveis vinculats a la via pública, com són la neteja de carrers i jardineria, i que ens permetrà fer front a les diferents actuacions programades per tot l'any donant resposta a les necessitats de la ciutat, així com a les propostes que ens plantegen ciutadans, associacions de veïns, entitats i tots aquells col·lectius que amb el que es manté un contacte permanent per la millora progressiva del conjunt de la ciutat.
També com a regidor de Cultura, el senyor Marc Ayala.
Sí, moltes gràcies. Respecte a l'àrea de cultura, el pressupost per aquest 2018 que avui portem a aprovació al ple augmenta en un 3,8 respecte a l'any anterior, en un total que arriba ja als 2.113.900 euros, marcant com no la cultura com una de les prioritats d'aquest govern. Tal com s'han fet en els darrers exercicis, el suport a les entitats i associacions culturals és un dels eixos principals, amb el conjunt d'ajuts i subvencions destinades a aquest efecte, algunes de les quals, creades en els darrers anys, ara es consoliden mentre que se'n creen de noves. La programació teatral, amb una cartellera referent al panorama escènic del país, o el model festiu impulsat en els darrers anys, amb Sant Joan o Santa Úrsula com a referents i epicentres festius a Catalunya, així com el segell de patrimoni immaterial, marquen part dels eixos destacats en aquest treball cultural. Tal com ha avançat fa un moment l'alcalde, també s'hi suma enguany un esforç especial a les dues colles castelleres dels Xiquets de Valls pel viatge internacional que realitzen aquest 2018 en la seva participació a l'Smithsonian Folk Festival de Washington, on Catalunya és la cultura convidada. En l'àmbit de les arts visuals, el Museu de Valls també manté en aquests pressupostos l'esforç fet en els darrers anys amb els fons necessaris per la producció i exhibició de mostres en els seus tres espais, el propi museu, la Capella de Sant Roc i la Biblioteca Popular, que enguany, a més, celebrarà el seu centenari de manera especial. També augmenten els recursos destinats a dinamitzar l'espai i l'equipament cultural de la Biblioteca Carles Cardó i també es destinen, com abans també se n'ha fet menció i com s'ha fet també els darrers anys, 7.000 euros com a provisió de fons per fer realitat les festes decenals del proper 2021, enguany que ja només queden 3 anys per la celebració i amb la voluntat de mantenir un model econòmic sostenible per les festes.
Molt bé, fins aquí com a govern. Informar-los que hi ha un petit incendi a la carretera de Picamoixons, un canyar, i estan els bombers activats. Sembla que serà de fàcil controlar, però en tot cas que tinguin la informació directa que estem treballant. Tenim el torn dels grups municipals, del seu posicionament, després d'aquest ampli i extens explicació que ha fet el govern. De fet, em sembla que hi ha alguna petició en junta de portaveus que els diferents regidors també poguessin intervenir. Per tant, aneu a donar veu a les diferents opinions dels grups municipals. Comencem pel senyor Ramon Font, dels comuns, de Compromís per Valls, i així ho barregem una mica el nom.
Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Felicitar-los també pel nou format de presentació dels pressupostos. Avui tots titulars, pràcticament. Bé, ens hem trobat que el govern municipal ens presenta un pressupost, jo diria que ben continuista respecte al del passat exercici. El nostre relat de fa un any seria força vàlid pel debat avui. No ho és. Per tant, si em permeten, avui em centraré bàsicament en explicar el model de ciutat que hauria de sortir del que serien els nostres pressupostos, no el que ens presenten, i no entraré a desgranar partida a partida, euro a euro, que això segur, possiblement ja ho faran altres grups municipals. En tot cas, sí que direm que moltes partides del 2018 són idèntiques a les de 2017, d'altres varien tan sols uns petits percentatges i algunes canvien el concepte, la seva definició, però venen a ser el mateix que ja hi havia. És cert que el pressupost que presenten creix. Creix una mica per major inversió, però aquest increment, al nostre parer, es deu a mala gestió per projectes del 2017 que encara estan per executar. També és cert, ho reconeixem, que sí que presenten alguna nova inversió. Sigui com sigui, com a preàmbul, dir que ens trobem amb projectes anunciats al principi del mandat i que van endarrerits, i d'altres que ni tan sols han començat a caminar. Per un o altre motiu, per responsabilitat del govern o de tercers, molts projectes són a l'aigüera, pendents de realitzar en els seus inicis o algun potser ni es materialitzarà. Torrents, seu de la Llar del Jubilat, seu de l'Escola de Música, Casa de la Festa, seu de la Policia Local, un centre cívic, la revitalització del barri antic, el Museu Casteller, massa acostumat a contratemps i que potser el veurem inaugurat poc abans de les properes municipals, i així podríem seguir amb alguns dels deures pendents. De fet, ja s'ha dit abans aquí, els informes d'execució trimestrals del 2017 ja indiquen un grau d'execució baix de les inversions previstes per l'Ajuntament. Com deia, pressupost continuista, amb moltes partides en diferents àrees que no hi reflecteixen una ànima social ni s'intueix una decisió política. No hi veiem una planificació a llarg termini. I quan diem això, ens referim a que la planificació a llarg termini no s'ocupa de les decisions futures, sinó del futur de les decisions actuals. Per nosaltres el pressupost és un instrument de control politico-econòmic i de fiscalització de l'acció política al govern. Però alhora es configura com un instrument d'intervenció, de planificació i d'avaluació econòmica. una eina de suport fonamental a la tasca de presa de decisions en el marc de les polítiques públiques, obert als ciutadans i ciutadanes, veritables receptors de les polítiques i recursos que conté el pressupost. I més enllà del que vostès ens presenten, per nosaltres, el pressupost, creiem que l'hauríem de contemplar també com un instrument de generació d'activitat econòmica de nous sectors vinculats a la nova ocupació verda i a l'economia social i cooperativa que poden permetre generar un efecte sinèrgic i mobilitzador d'empreses petites i mitjanes que tinguin estretes vinculacions amb aquest àmbit de producció. En el seu pressupost, en el que evidentment no tot ho trobem malament, creiem que hauríem d'apostar encara més fermament per quatre grans eixos: l'àmbit de les polítiques socials, ambientals, la creació d'ocupació i també, que no és menys important, la inversió en l'espai públic i equipaments locals. Repeteixo que en alguns d'aquests àmbits ja hi hem vist algunes accions, però insistim, cal progressar molt més des del govern local. Com a primer d'aquests àmbits és imprescindible fomentar les polítiques urbanes orientades a la cohesió social i a la reducció de desigualtats. Ja es fan coses, però cal una major dotació de recursos públics, amb una transversalitat de les actuacions i el protagonisme de la ciutadania. Cal defugir de les intervencions únicament sectorials i comprendre en tots els casos actuacions transversals, tant en l'àmbit urbanístic com social, així com el foment de la vida comunitària. No es poden escatimar recursos en els dos comuns urbans fonamentals, l'espai públic, que és l'espai de relació principal, l'espai democràtic, on succeeixen una diversa tipologia de relacions quotidianes i activitats socials. I d'altra banda, els equipaments, que haurien de conformar el nivell de qualitat social del municipi, els que fixen la població al territori i els que donen resposta a les demandes socials. Per tant, una intervenció en profunditat per tal que continuïn funcionant com a instruments del benestar i la justícia social, generant la igualtat d'oportunitats i progrés i mantenint els elements constitutius de pertinença. En aquesta línia ens preocupa que no hi hagi suficients recursos per als dèficits urbanístics i ens referim a la degradació de l'espai públic, a les dificultats d'accessibilitat, a l'escassetat de zones verdes, per posar algun exemple. I ens preocupa igualment la manca o el deteriorament d'equipaments que puguin afectar amb intensitat particular alguns barris de Valls, així com fomentar-ne l'accessibilitat i centralitat. Perdó. Encara sobre aquest àmbit, com a idea, haurien de treballar en la identificació i posada en valor mitjançant processos participatius dels actius infrautilitzats del municipi, com ara la utilització temporal dels espais buits, solars, edificis, etc., o equipaments també infrautilitzats. En definitiva, pensem que s'hauria de visibilitzar més en el seu pressupost la voluntat de regenerar i remodelar el municipi amb objectius de sostenibilitat social, econòmica i mediambiental, el que significa intervenir des del respecte i el reconeixement de la seva pròpia identitat amb accions físiques i programes socials i econòmics. El segon dels àmbits al que em vull referir és el d'impulsar o enfortir l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació. No negarem la tasca indiscutible que s'està fent des de Vall d'Hebron, i més tenint en compte els recursos dels que pot disposar un organisme tan important no només per la ciutat, sinó també per la comarca. Vull destacar determinats elements essencials, alguns dels quals sí que s'han desplegat per part del govern, però d'altres no. Considerem interessant el foment de l'economia social i cooperativa, la reactivació i impuls del petit comerç, vital, i la consolidació i el reforç de l'activitat industrial local. Aquest de respecte segurament és un dels punts més forts que veiem del govern. Però insistim, manquen recursos pel foment del comerç local, no només com a instrument per la prestació de serveis i generació d'ocupació, sinó també com a element imprescindible per la vida quotidiana, per a la vida ciutadana, la qualificació de l'espai públic i la cohesió dels barris. Crec que han fet intents d'altra banda en la promoció dels espais de treball compartits, espais coworking. Els animem a seguir-ho fent perquè són la llavor de moltes iniciatives, cada cop més generadores d'autoocupació. I sobre aquest segon àmbit crec que el govern s'hauria de preocupar més en la identificació de les iniciatives econòmiques no mercantils basades en l'acció i la cooperació comunitària, principalment dins del marc de l'economia solidària. Cal donar suport a l'establiment i dinamització de xarxes de col·laboració entre aquestes iniciatives per tal de contribuir al seu creixement i integració. El tercer dels quatre àmbits als que feia referència i que el govern, al nostre entendre, hauria de potenciar més, per bé que li reconeixem algunes bones iniciatives, és millorar l'oferta educativa per tal de fer-ne un instrument d'irradiació cultural i de progrés social.
Cal garantir l'equitat i l'èxit educatiu que defineixi un marc d'actuació i un full de ruta a 10 anys vista que reculli i concreti els àmbits d'actuació, les línies estratègiques i les accions necessàries per tal d'assolir l'equitat i l'èxit educatiu al municipi des d'una concepció de ciutat educadora. Igualment, cal que segueixin apostant i treballant, ja ho fan en alguns aspectes, però en d'altres hi ha mancances, en actuacions i programes d'inclusió social en l'àmbit del lleure, l'esport i la cultura. Aquí el nostre parer, i juguen o hi podrien jugar un paper fonamental l'excel·lent escola de música que tenim, o per exemple una escola d'art, tallers teatre, per citar algunes possibilitats. Finalment, el darrer dels quatre àmbits de ciutat dels quals parlava i que el govern municipal hi ha de treballar encara força fa referència a la resiliència urbana i la seva capacitat d'adaptació al canvi climàtic. Això vol dir que s'ha de treballar en fomentar l'ús sostenible de recursos, aigua, energia i residus. Especial menció per la recollida selectiva per potenciar la corresponsabilització de la ciutadania i especial menció també per la promoció de l'economia circular, de la reutilització, etc. I així mateix, un altre aspecte que no s'ha de desatendre o menys tenir és el de rehabilitar els edificis amb criteris d'eficiència de l'ús de l'energia. De tot l'exposat, crec que en poden sortir unes prioritats que han d'estar recollides en un pressupost responsable. Ja hi treballen, però en el possible s'ha d'enfortir molt més la cohesió social i urbana com un instrument d'actuació integral per la millora de les condicions de vida, l'equitat social i el dret al municipi. Fer dels comuns urbans, espai públic i equipaments, l'eix central de les polítiques de rehabilitació urbana i d'identitat de Valls. Promoure al màxim possible l'activitat econòmica, l'ocupació i el comerç local amb l'objectiu de millorar l'accés de la població a la renda, als serveis i al benestar. Com deia abans, és molt important la tasca de Valls Genera. El govern municipal ha de combatre com a prioritat la segmentació de la població per raons d'origen o edat, tot fomentant la identitat local com a espai de cohesió social. Potenciar en l'elaboració i execució pressupostària la perspectiva de gènere. Sabem que hi estan sensibilitzats, però és el nostre deure com a oposició recordar-ne la seva importància. Considerem que encara són deficitaris en la promoció i el reforç de l'acció ciutadana a les polítiques de transformació local. A la línia del que ja fa el govern encara cal perseverar, però en la promoció d'habitatge assequible com a element central inseparable de les polítiques de regeneració de la ciutat. Un altre aspecte que creiem que s'ha de millorar és el de preservar i compartir el patrimoni i la memòria històrica de Valls per projectar encara més el seu futur. Una altra qüestió de permanent atenció és millorar l'habitabilitat, la diversitat i accessibilitat de les trames urbanes, físiques i socials, a través d'intervencions integrades en cada barri. Com em referia abans, han d'avançar encara més en l'adopció d'estratègies de resiliència urbana i adaptació al canvi climàtic. I finalment els demanem que s'esforcin en gestionar la millora urbana en benefici de la ciutadania a través de la regulació i la intervenció en el mercat del sòl i l'habitatge. I encara afegiria un altre element perquè el govern municipal guanyi en credibilitat de cara a la ciutadania, encara una mica més, de cara als vallencs i vallenques i també de cara a l'oposició. Transparència. Encara tenen molt per fer per poder aixecar aquelles parets de vidre a les quals tantes vegades hem fet referència. Per anar concloent, un cop explicat el nostre model de ciutat, que sortiria d'uns pressupostos diferents als que tenim damunt la taula, petita pinzellada sobre els ingressos, la previsió d'ingressos, un cop hem analitzat el pressupost, de forma quasi exclusiva ve donada pel crèdit i transferències de capital, per tant, per les operacions de capital. Sobre les despeses, les diferents partides de despeses del pressupost, que és on podem fer la lectura política i orientacions de l'acció de govern, ens han sorprès quan les revisàvem. La majoria d'elles s'ajusten al cèntim al mateix pressupost que vostès van presentar pel 2017. Només es modifiquen a l'alça per obligacions als costos de personal i seguretat social. Poca cosa més. D'altra banda, són ferms defensors de polítiques de foment i suport a les entitats del poble. En definitiva, són l'ànima de la vitalitat i constructors de la cohesió social de la ciutat de Valls. Però no podem compartir les subvencions nominatives i més quan aquestes no presenten variacions d'un any a l'altre. Aquesta circumstància no possibilita la reflexió sobre activitat, prioritats anuals, i pot donar peu a un cert conformisme i rutina ordinària. Ens agradaria més veure una partida i una convocatòria per concurrència pública i l'assignatura de convenis anuals i plurianuals, amb alguna entitat sí que ho fan, amb compromisos per amb dues parts. Generaríem activitat, confiances, reflexió i treballar en projectes i tranquil·litat per les entitats. Ens continua preocupant les dotacions al Museu Casteller i la seva indefinició d'horitzons, i així mateix la limitada aposta, quan és molt necessària, en polítiques dirigides a les persones i especialment en una realitat que tots coneixem del barri antic i de les dificultats de molts veïns i veïnes per garantir els mínims de dignitat per viure i per poder tenir una ocupació. Celebrem que la subvenció a IKEA, tot i sense sabadors dels llocs de treball que genera, arribi al seu final, segons se'ns va dir en comissió informativa, no tant per la pròpia subvenció a aquesta gran empresa, sinó perquè respecte al poc que percep el petit comerç local, fa mal als ulls de veure. Ens facilitem, d'altra banda, per la partida a l'MD de Picamoixons i també per haver iniciat el camí dels pressupostos participatius. Ara bé, sobre aquest darrer tema en volem parlar, ni que sigui breument. Cal millorar el procés i sobretot augmentar-ne la partida, actualment un petit tant per cent de tot el pressupost. Els pressupostos participatius reclamen un procés deliberatiu més ampli que aprofundís en el conjunt de les prioritats partint d'una informació prèvia, un procés deliberatiu, una votació i un retorn. Repeteixo, un procés deliberatiu més ampli. Ara sí, per tancar la intervenció, el pressupost que ens presenten per al 2018 constata manca de projecte per a la ciutat del govern municipal i evidencia, al parer de Compromís per Valls, poca sensibilitat per l'acció social i el desplegament del màxim de recursos possibles per afrontar i pal·liar les situacions d'emergència social i garantir vida digna. Fan, però han de fer més. El pressupost, cert que és dotació econòmica, però de darrere de les xifres s'expressa les intencions, programes i projectes a desenvolupar i, per tant, en una societat canviant i on les necessitats varien, caldria un pressupost que definís aquests objectius i, excepte en alguna partida molt concreta i escassa, aquest fet no és evident. És un pressupost fotocopiat del 2017, de conformisme i anar fent, i Valls té reptes socials que no poden esperar: activitat econòmica, garantir béns comuns, habitatge, ocupació, inclusió social, etc. I sobre els organismes i empreses municipals no entrarem a analitzar cada un, tan sols manifestar que entenem la complexitat de gestió d'alguns d'ells per la seva dimensió, però també hem de dir que ens resulta igualment complex per nosaltres conèixer el detall del seu funcionament i, per tant, gaudir de la màxima informació possible. I com diem en cada exercici, entre empreses i organismes municipals, Valls en suma 9. Considerem que és una xifra alta per una ciutat com la nostra i potser caldria valorar, caldria estudiar la conveniència que alguns fos absorbit per l'Ajuntament pel que fa a les seves funcions. Gràcies.
Per part del Partit Popular, senyor Caballero.
Sí. Moltes gràcies, senyor alcalde. Avui és dia 26 de febrer i per tant ja estem a 57 dies, quasi bé dos mesos de retard amb el que hauria d'haver estat l'aprovació d'aquest pressupost. Vostès saben que els pressupostos municipals s'han d'aprovar en aprovació inicial amb data límit el 31 de desembre i que els representants dels grups de l'oposició hem de poder conèixer els comptes que vostès presentaven a la seva aprovació dintre del quart trimestre de l'any previ al pressupost que es va aprovar. Avui, per tant, arribem amb 57 dies de retard, quasi dos mesos de retard, amb el que és el plantejament d'aquesta aprovació inicial. Això seria una primera reflexió potser a tenir en compte per propers anys. També agrair avui el seu, encara que no sigui en conformitat amb el contingut de les seves exposicions, però sí agrair l'esforç que han fet els diferents responsables d'àrea en justificar, alguns en positiu, altres vestint la negativitat del pressupost que estaven presentant. Nosaltres, al començament d'aquest mandat, els vam demanar que els responsables d'àrea ens fessin un a un, de cada àrea, ens fessin una projecció del que teníem previst per aquest mandat. Ho vam demanar en comissió informativa, ho vam demanar en sessió plenària i no va estar atesa aquesta petició. Va dir que, doncs, que amb la feina del dia a dia ja es veuria i ja ens aníem veient. Nosaltres haguéssim demanat, o ens hagués agradat, i això ho vam plantejar al començament del mandat, que cada responsable d'àrea fes una projecció durant aquests 4 anys, que és el que volia i pretenia dins de la seva àrea, com a línia mestra. Ja sabem que els pressupostos s'han de conjuntar entre les diferents àrees i, per tant, a vegades no és el desig el que vol, però sí que seria bo, i també de cara a futurs mandats, que els responsables d'àrea fessin aquesta projecció per saber en cada àrea en quin tema es trobarem. Després comentaré alguns comentaris els que abans hi he fet esment. També convé situar-nos, perquè avui, a banda d'aprovar els pressupostos de l'Ajuntament, que ho estem aprovant, també aprovem el d'organismes i societats anònimes municipals que formen tot el conglomerat de la realitat municipal de Valls. Estem parlant d'un pressupost de l'Ajuntament que el govern ha presentat amb 28.545.000 euros, amb un creixement del 6,74, per això deien expansiu, respecte a l'any passat. Però també tenim el pressupost de l'Escola de Música amb 504.000 euros, amb un creixement del 7,12%, el pressupost de Xarxa de Cultura amb un pressupost de 938.000 euros, amb un creixement de 1,95%, tenim el del museu, que està parlant d'un pressupost de 269.180 euros, amb un creixement del 19,53%. Tenim el de Vallgenera, amb 2.245.000 euros, amb una reducció del 7,07%. Tenim el Patronat d'Esports, amb un pressupost d'un 1.830.400 euros, amb un creixement del 3,53%. Tenim el del Club de Serveis Sant Roc, amb un pressupost d'un 1.034.250 euros, amb un creixement del 9,13%. El de Via Sant, 651.100 euros, amb un creixement del 1,09. El de gestió Pius Hospital, que sí és el buc insígnia del que és l'estructura municipal, amb un pressupost superior del propi Ajuntament, amb 32.381.560 euros amb 25 cèntims, amb un creixement de l'1,79%, i el de Proveïts, 159.150 euros, amb un creixement del 29,60%. Tot això aglutina un total de 68.557.640 amb 25 euros, que traduït a les antigues pessetes, a mi encara m'agrada fer aquesta reflexió perquè vaig agafar costum fa uns quants anys de fer-ho i encara faig aquesta referència de 11.407 milions de pessetes. Per tant, ho dic perquè amb la presentació se'ns ha fet una presentació del pressupost de l'Ajuntament amb una referència dintre de Vallgenera que ha fet el senyor Joan Carles Soler, però s'ha obviat en certa manera aquestes quantitats. A nivell global d'àrees, sí que vostès han comentat, deixava dir que el conjunt de l'increment del 6,74% de l'Ajuntament representa un increment del 3,77% a nivell global, per tant sí que és un creixement important, i dintre les explicacions que s'han donat de les diferents àrees, algunes amb relatiu optimisme, altres amb intentant amagar la realitat, era següent. A veure, vostès fan referència a Barri Vell i a Comerç com a grans increments, i estem d'acord, han incrementat xifres. Nosaltres l'única qüestió que fem, o la reflexió, i no serà culpa del govern actual sinó històric de Valls, quina és? Doncs que convé, però convenia fa molts anys enrere haver actuat seriosament al Barri Vell i amb el Comerç de Valls. Tot el que es faci ara està ben fet, ningú els hi recriminarà, però sí que caldria fer una reflexió interna de tots plegats i dir per què no s'actuava amb més seriositat anys enrere. Per part de Vallgenera, el senyor Soler ha fet una referència comparativa amb l'any 2013 per justificar que els números eren molt bons, però en realitat aquest any el seu pressupost ha baixat un 7,07. He intentat excusar, com sol ser moltes vegades oportú per part del govern en moltes coses, donar la culpa a 155. A veure, les qüestions que no s'han fet públiques no són tan sols per Catalunya o per Valls, és per tot Espanya. A Espanya, que jo sàpigui, no hi ha aplicació del 155 a la resta d'Espanya. Per tant, no crec jo que el 155 arribi tan lluny que arribi a perjudicar a tot el país. La qüestió és una altra, és que els pressupostos generals de l'Estat encara no estan aprovats. I aquí sí que els puc fer una petició de que ajudin a aprovar els pressupostos generals de l'Estat, i així d'aquesta manera podrem tirar endavant aquests ajuts perquè Vallgenera, com deia el senyor Joan Carles, pugui fer un pressupost superior fins i tot al de l'any passat. Com veu, estem a favor de que pugui aconseguir-ho, senyor Soler. En previsió de les àrees, i ho faré a nivell global, no voldria estendre'm en partides concretes, encara que després faré alguna esmena amb alguna, però nosaltres ja vam dir amb les ordenances fiscals municipals que estàvem en contra de la pujada de l'IBI, encoberta, vestida, maquillada, digue-li com vulguin, però pujada de l'IBI. Nosaltres estàvem per una congelació dels impostos i I per tant aquella petició que els vam fer amb les ordenances fiscals municipals i amb les al·legacions la mantenim dintre dels pressupostos. Encara estem a temps. Els altres conceptes, aquest any només cal, dintre d'ingressos, només cal destacar la reducció dels impostos indirectes en 142.000 euros, un 35%, les taxes han crescut un 3,79 i les transferències corrents han crescut un 1,39. Més o menys estem en una situació continuista, com abans el propi senyor Font deia, del que representa aquest pressupost. Amb l'apartat de despeses, reflexions, els béns corrents i serveis, la despesa corrent s'incrementa un 1,25 en línia amb el que podria ser l'IPC, que nosaltres sempre hem demanat. La despesa de personal s'incrementa un 2,21. Això és una qüestió que no sé jo si s'obeeix a remodelació de l'estructura salarial o un increment, perquè en teoria, com que no estan pressupostos generals de l'Estat aprovats, no hi ha fixada una norma, tot i que el Ministeri ha avançat que com a mínim l'IPC serà el que s'aplicarà. Estem parlant d'un IPC de l'1,5, aquí estem parlant d'una pujada de 2,21, per tant això seria interessant que ho expliquessin després. I després el capítol d'inversions. El capítol d'inversions és una cosa ben curiosa, no sé si suposo que tots els grups ho han fet, però a vegades quan veus els cicles, amb l'economia tot és cicle, és cíclic, i amb la política també. L'Ajuntament de Valls, a banda de l'any 2012, que és on tinc aquest número fets inicial, que va ser una inversió molt baixa, 250.300 euros, la resta de l'any sempre han estat oscil·lant al voltant dels 2 milions i escaig, 2 milions i mig d'euros. Però hi ha una circumstància. Hi ha dos anys que la inversió creix. Per endarreriment, com deia abans el senyor Font, o per circumstàncies de la vida, hi ha dos anys que són a tenir en compte. A l'any 2018 creix el pressupost d'inversions perquè el necessitàvem, no posem dubte. Però s'acumula el 2018 perquè el 2019 hi ha una cosa que es diu eleccions municipals. I va passar exactament el 2014, per això dic que és cíclic. Per què passava el 2014? Que la inversió llavors va ser de 5.756.500 euros. Doncs perquè l'any 15 hi havia eleccions municipals. I això és un tema cíclic que jo diria que va més enllà de l'economia, sinó que és més aviat una influència clarament política. Amb això em sembla que hi hem fet unes breus pinzellades del que per nosaltres representa aquest pressupost. És un pressupost continuista, i agafem paraules del senyor Font, amb un element estrella com serien els increments en inversions, just any abans d'eleccions, amb alguns conceptes que ens agradaria matitzar quan s'expliquessin, com abans s'hi anant preguntant, i el que és a nivell de detall de partides, nosaltres el que farem serà una sèrie de propostes que les presentarem els propers dies, de cara, com que avui encara estem parlant d'aprovació inicial, que recordo, com he dit al començament de la meva intervenció, s'hagués tingut que fer abans del 31 de desembre, però una sèrie de propostes concretes. Algunes ja les he apuntat a la meva intervenció en el dia d'avui. Nosaltres tenim les partides d'ingressos que no estan conformes amb els impostos directes, ja com vam avançar amb ordenances, que vam votar en contra, no podem donar suport amb aquest pressupost. Però sí que ens agradaria, amb les al·legacions que fem i aportacions que fem, que arribéssim a algunes qüestions que poguessin, com a mínim, ajudar-nos, aproximar-nos a una aproximació, com a mínim, si no, com a mínim, a una abstenció. I si m'ho permeten, finalment, fer una lloança i una crítica. La lloança és que aquesta intervenció que abans hi fes referència a tots els portaveus de les diferents àrees, això seria bo que ho fessin cada any quan s'aprenten els pressupostos, però també seria bo que es diguessin quins són els seus objectius, com he dit abans i reitero, al començament de mandat i cada any, sobre les seves perspectives que tenien per la seva àrea i el grau de compliment. La crítica és una crítica evident, a part de la tardança de l'aprovació d'aquest pressupost, que és quina? Doncs molt senzill. Aprovem el pressupost tard, amb aprovació inicial. Però és que a més també hem trobat a faltar una qüestió. I no dubtem que hagi fet la seva feina abans de la comissió i que per tant qui ha transmès la informació l'hagi fet abans aquesta feina. Però hem trobat a faltar la presència a les comissions informatives de l'àrea de finances quan se'ns presentava els pressupostos, del responsable de l'àrea econòmica, que al mateix temps és el senyor Batet. Jo no sé si és perquè eren feines al Parlament, viatges dintre de la Unió Europea o per quina raó, però hem trobat a faltar la seva presència. I tot això, i plegat, i això és una reflexió que ara es queda en pressupostos, em fa pensar que amb la presentació d'avui, dels discursos d'avui, on cada responsable d'àrea ha vestit d'una manera retòrica i a més extensa i un formalisme, no sé si pensar que això sona quasi quasi a despedida, a que potser hi ha polítiques de nivell superior municipal que estan cridant amb algun concret. Moltes gràcies.
Senyora Ibarra, per part del PSC.
Gràcies. Bona tarda a tots i totes. Abans de començar amb l'anàlisi del pressupost, voldríem fer una prèvia. Voldríem posar de manifest que és inacceptable que estiguem debatent l'aprovació inicial del pressupost del 2018 el 26 de febrer del 2018. Això significa que l'aprovació definitiva no es produirà fins a finals de març, és a dir, el primer trimestre del 2018 tindrem prorrogat el pressupost del 2017. No podem entendre com amb un govern en majoria no s'ha estat capaç de poder presentar un projecte de pressupostos abans, dins dels terminis normals, i que hagués pogut començar a aplicar-se l'1 de gener. I no ens poden dir que han buscat el consens, almenys no entre el govern i els grups de l'oposició, potser dins el mateix govern. En qualsevol cas, aquest pressupost no comença amb una bona gestió. Entrant en matèria. Com ja vam fer en l'exercici passat, a banda d'analitzar el pressupost de despeses, volem també fer una anàlisi del pressupost d'ingressos. I per això ens hem de referir als ingressos propis i ens permetran aquí que fem un recordatori d'allò que dèiem ja en l'aprovació de les ordenances fiscals, ja que en la modificació de les ordenances hi ha el gruix important d'ingressos propis que té l'Ajuntament. Com dèiem en aquell moment, es presentava una rebaixa del tipus impositiu de l'IVA passant del 0,99 al 0,931%. Atenent a la pujada que va patir l'IBI en l'exercici del 2017, dèiem que s'hauria de produir una reducció superior del tipus impositiu pel 2018 per compensar de debò el pagat de més pels vallencs i vallenques. Finalment, el tipus del 0,931 va ser aprovat i això comporta que hi hagi una partida de 9.080.000 euros, incrementant-se en 40.000 respecte a l'any passat. Per tant, tot i la rebaixa del tipus, s'incrementen els ingressos per aquest concepte. Respecte de les transferències corrents, tant de l'Estat com de la Generalitat, les primeres per valor de 5.350.000 euros i les segones per 2.362.800 euros incrementen en percentatges diferents. Veiem com desapareix la transferència de la Generalitat en cultura, que havia passat, havia anat baixant des del 2015 i que enguany queda a zero. Baixen també, amb més de 82.000 euros, els programes del SOC, i veiem que segueix mantenint-se la partida d'ajuts escolars del Consell Comarcal de l'Alt Camp de 36.000 euros, que ens agradaria que enguany ens expliquessin a què corresponen, ja que l'any passat no ho van fer. Veiem enguany una aportació extra de l'Estat de 250.000 euros per la renovació de la muralla de Sant Antoni per l'1,5% cultural, així com un préstec de 3 milions d'euros per desenvolupar els projectes que no hem vist durant tot el mandat i que suposem que ara, que estem a les portes de les noves eleccions municipals, es començaran a materialitzar. Tot això respecte als ingressos. Respecte a les despeses. En aquest exercici hem volgut fer una anàlisi del pressupost de despeses des de cadascuna de les àrees i les hem volgut relacionar amb la despesa per habitant a Valls. És a dir, en què gasta més el govern d'aquest Ajuntament? Això, que de vegades, quan parlem de xifres agregades, ens pot passar desapercebut o no se'ns fa tan visible, quan es relaciona amb la població es veu més clar. I hem volgut fer aquest exercici perquè entenem que és important que prenguem consciència de les prioritats polítiques d'uns i altres. En el nostre cas, la prioritat política és molt clara: la creació d'ocupació, la creació de riquesa, la formació i l'atenció a les persones. Passem, doncs, a l'anàlisi de les diferents àrees. Cultura. L'àrea de cultura segueix la dinàmica dels darrers exercicis. Del 2015 al 2018 s'ha passat de destinar-hi 1.699.100 euros a 2.113.900 euros. El gruix d'aquest import se l'emporta a Xarxa de Cultura, el món casteller i el posicionament del Museu Casteller. Veiem, per contra, com el Museu de Valls perd un 5,41% de dotació pressupostària o com els Amics de la Música perden un 90% de la dotació que tenien. Com ja venim repetint, El model de fer cultura a cop de talonari no és el nostre. Això no és fer cultura, això és comprar cultura. I per tant, aquesta manera de fer creiem que no aporta el pòsit cultural necessari d'una ciutat. Per nosaltres s'hauria de reduir la despesa en cultura i reformular la que es fa, implicant més a la ciutadania i les entitats. En aquest sentit, presentarem les propostes en format d'al·legacions, però també amb mocions que creiem que poden ser positives per Valls. Esports. Manté el pressupost de l'exercici anterior. Per nosaltres, més enllà de les activitats esportives que porten a terme les instal·lacions existents, caldria estendre la pràctica de l'esport als barris, zones de pràctica d'esport de base per joves, però també per gent gran. De fet, veiem com han anunciat que farien una espècie de parcs de salut, que hem de recordar que nosaltres ja vam proposar en el mandat anterior en una moció aquesta realització d'aquests parcs. Reforçar doncs l'esport de base, però alentar també l'esport de competició i reforçar el concepte de l'esport com a hàbit de vida saludable. Comerç i turisme. Aquesta àrea hauria de liderar la dinamització de l'activitat comercial i turística a Valls. Aquest hauria de ser un àmbit de creació i ocupació i creació de riquesa, però també amb el que portem de legislatura podem comprovar que ha estat del tot ineficaç. No s'ha realitzat des del govern cap acció per poder revertir l'estat actual de les nostres zones comercials. Tampoc s'ha portat a terme actuacions en turisme que siguin significatives. El patronat de turisme que ens van anunciar ni és ni se l'espera. El pressupost de comerç actualment es destina a subvencions a entitats, però per nosaltres aquest criteri no és la solució. De fet, veiem que el pressupost que es destina a comerç i turisme és del 0,88% del total del pressupost. Ocupa la posició onzena en la despesa dins del pressupost. És del tot inacceptable que aquesta sigui la importància que aquest govern li dona al comerç i al turisme de Valls. No entenem com el regidor, quan ha fet la seva exposició, ha pogut dir que se sent satisfet de la dotació pressupostària, tot i que hem vist que ho ha dit amb la boca petita, com excusant-se. Però no entenem com pugui dir que se sent orgullós d'aquesta o satisfet amb aquesta dotació, perquè evidentment és clarament insuficient. Empresa i ocupació. L'Ajuntament de Valls aporta a Vall Genera amb programes i plans d'ocupació una partida específica per la gestió d'aquest organisme, un total de 893.185 euros. Això representa un 3,23% del pressupost general. Veiem també una partida de promoció industrial, de captació de noves empreses que ja existia en el 2017, però que aquest any baixa més d'un 56%. Com és que baixa una partida en un tema tan important? Ja no ens cal captar noves empreses? Quins han estat els resultats de la feina feta el 2017 amb aquesta partida? Potser ens caldrà esperar la liquidació del 2017 per veure com es van gastar els diners i perquè ens expliquin el resultat. Vall Genera hauria de ser dinamitzadora de la creació i de la instal·lació en el nostre polígon de noves empreses. Hauria de tenir una activitat clara per la reactivació del polígon industrial, per combatre l'atur, la precarietat laboral, les desigualtats que en alguns casos rauen en la falta de formació. Hauria de posar a l'abast de les empreses les eines per fer de Valls el millor lloc per poder-se desenvolupar i per créixer, mirant a un futur que ja ha arribat i que ens toca i que ens troba fora de joc. No podem afrontar amb les mateixes eines de fa 10 o 15 anys els nous reptes que tenen les empreses i que les porten a aquelles ciutats, a aquells polígons industrials en millors condicions. Ensenyament. No veiem en aquesta àrea canvis substancials. Reiterem el que vam dir en el ple passat respecte a les llars d'infants municipals i la necessitat que la Generalitat es responsabilitzi dels imports que li corresponen per a la seva competència, no traslladant aquest pagament a les diputacions. En aquest sentit, veiem que en aquest pressupost encara figura la transferència de la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament per les llars d'infants, tot i que ha baixat en 15.000 euros. Entenem que fent assumir a les diputacions aquest pagament, la Generalitat perjudica els ajuntaments, no només perquè la quantitat que paguen les diputacions no és la mateixa que corresponia al conveni que tenia la Generalitat, sinó perquè les diputacions han de fer front a aquesta despesa i tenen menys diners per fer front a d'altres que també corresponen als ajuntaments. Joventut. En joventut no veiem grans novetats respecte a l'any passat. El que s'hi destina econòmicament ve a ser el mateix i per tant veiem que l'aprovació del Pla Local de Joventut no ha tingut repercussió a nivell pressupostari. No hi ha partides per programes ni iniciatives noves. Benestar social. Aquest exercici disposa de 1.489.000 euros, un 5,5% del pressupost general. s'incrementa pressupost perquè s'incrementa el contracte programa, és a dir, els diners que ens venen de la Generalitat, i que això, segons se'ns ha explicat, permetrà ampliar mínimament el personal de l'àrea i desdoblar els equips d'atenció. És una bona notícia que s'incrementin els recursos, evidentment, però la qüestió segueix sent la de sempre. Són suficients aquests recursos per fer front a la situació social que tenim plantejada? Doncs nosaltres creiem que no. Especial atenció ens mereixen dos col·lectius, els dels infants i els joves i els de la gent gran. El primer, veiem com en els pressupostos desapareixen les partides dels centres oberts i, segons se'ns va dir, es canvia la manera de treballar amb aquests infants, passant a incidir molt més en l'àmbit familiar. No discutirem en qualsevol cas el nou mètode de treball. En tot cas, d'aquí a uns mesos demanarem que se'ns expliqui la valoració dels resultats de la seva aplicació. Però sí que volem fer-los la reflexió de la importància de poder treballar amb els més joves, perquè en un moment de crisi perllongada com la que vivim, ells són les primeres víctimes de les desigualtats i de la falta d'oportunitats. I per tant, s'ha d'esmerçar en ells més recursos, reforçant sobretot aquests aspectes relatius a la seva formació. En quant a les persones grans, que és el segon col·lectiu que dèiem d'especial interès, amb una població força envellida la nostra, es fa més necessari que mai dissenyar programes específics en aquest col·lectiu. No es tracta només que no hagin de pagar l'autobús interurbà, es tracta de que es faci una atenció especial a les necessitats socials, de salut, d'acompanyament dels més grans. Una atenció especial que no veiem en aquest pressupost. Territori i habitatge. Disposa d'aquesta àrea gairebé de 10 milions i mig d'euros, un 15,33% més que en l'exercici de 2017. I això té un pes total del 57,75% del total del pressupost. Té la seva lògica. Aquí s'hi concentren les inversions, la planificació territorial, els serveis mediambientals, en contractes molt substanciosos. A les inversions s'hi ha destinat un 38,23% del total del pressupost d'aquesta àrea, amb actuacions importants com Catxapes, a la que s'hi destinen 885.000 euros, però recordem que ja en el 2015, 2016 i 2017 s'hi van consignar partides importants i, com es diria popularment, el més calent és a l'Aigüera. També veiem 4.787.000 euros al Museu Casteller, 478.000 euros al Museu Casteller i 200.000 euros més al seu entorn. I com ja hem dit moltes vegades, ens sorprèn el nom, es diu Museu Nacional Casteller, però ja veiem que qui paga som els vallencs i vallenques, esperem que no passi mateix amb el seu manteniment. O també veiem 200.000 euros per la millora de carrers, un clàssic abans de les eleccions. En definitiva, despeses d'inversió que esbossen l'acció d'aquest govern, però que haurem d'esperar la liquidació del pressupost per veure quin és el dibuix final. És a dir, quines acaben sent les obres efectivament executades. I això ho diem perquè, per exemple, el 2016 només es van portar a terme el 30,72% d'allò programat en el pressupost. I no esperem en la liquidació del pressupost del 2017 veure millors resultats, si ens fixem el que ens diuen els informes d'intervenció en quant a l'execució pressupostària, i de fet avui en el primer punt de l'ordre del dia n'hem tingut una bona mostra. Respecte de l'àrea de governació, res a dir, a les despeses de manteniments generals són les mateixes dels anys anteriors. Alcaldia. En aquest pressupost es disposa de 4.455.550 euros, un 1,49% més que en l'exercici 2017. En l'exercici 2017 ens va cridar molt l'atenció l'increment de 122,22% de les despeses d'alcaldia i protocol respecte del 2017 al 2016. La comunicació institucional, que en el pressupost del 2017 es va doblar, passant de 50.000 a 100.000 euros, enguany en baixa 5.000. Veurem en la liquidació del pressupost del 2017 què es va comunicar institucionalment, això sí, amb aquests 100.000 euros. Respecte a l'àrea de via pública, tampoc veiem grans canvis. Veiem que hi ha una partida de 25.000 euros pel manteniment del polígon industrial, que ens sembla poc per un polígon tan important i tan gran com el nostre. Ens alegrem, de tota manera, que s'hagi asfaltat el carrer Artesans, i vull recordar aquí que el nostre grup va presentar una moció en aquest sentit pel mal estat en el que es trobava el polígon industrial, i que a més vam demanar que es fes una brigada d'intervenció en el polígon, i per tant que es vegi reflexat en 25.000 euros el manteniment, doncs ens sembla bé, tot i que creiem que és poc. Ens alegrem dels 6.000 euros que es destinaran a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil per la gran feina que fan, i ens agradaria que ens expliquessin a què van destinats els 500 euros. Ja sabem que la quantitat és molt petita en un pressupost de 28 milions, però tenim una certa curiositat a què van destinats els 500 euros del dipòsit dels detinguts, ja que, pel que sabem, aquest dipòsit ja no és operatiu. I, per últim, en quant a les àrees, el barri antic. Ens han dit abans que el 60% de les inversions anava destinat al barri antic. A nosaltres, mirin, no ens surten els números, perquè actuacions en el barri antic o inversions en el barri antic de partides hem trobat actuacions entorn al Museu Casteller, 200.000 euros. Adquisició i rehabilitació d'habitatges, 150.000 euros. Rehabilitació de la muralla Sant Antoni, 395.000 euros. Subvencions de la rehabilitació d'edificis al barri antic, 25.000 euros. 20.000 euros la subvenció a la parròquia de Sant Joan, perquè entenem que està dins el barri antic, però no hem sabut veure cap més partida dins el barri antic, perquè Catxapes no està dins del barri antic. No, senyor Batet, Catxapes no està dins del barri antic. Les façanes d'aquella part de la muralla formen part del barri antic, però no els edificis de dins. I per tant, dir que Catxapes forma part del barri antic no és així. No és així. Per últim, i com hem dit al començament, ens sembla interessant de fer l'anàlisi de quina és la despesa per habitant de cada una de les àrees. Per tant, quines són les prioritats en despesa per aquest govern. I mirin, de l'exercici que hem fet, que és dividir, si volen, un exercici molt simple, els 28.545.000 euros entre la població, que són 24.112 persones, ens hem trobat que primer, en el primer lloc hi ha territori i habitatge, lògic, perquè hi ha les inversions, en segon lloc governació, en tercer lloc alcaldia, en quart lloc àrea de cultura, en cinquè lloc benestar social, en sisè lloc tot el que refereix al món casteller, en setè lloc ensenyament, en vuitè lloc empresa i ocupació, en novè lloc barri antic, en esports, el desè lloc comerç i turisme, l'onzè lloc igualtat en el dotzè. En definitiva, un pressupost continuista que no se centra suficientment en les àrees que creiem més importants, aquelles que poden crear riquesa, aquelles que aposten per la igualtat d'oportunitats, per l'ocupació, per l'atenció a les persones, i que per nosaltres no reflexen les prioritats que són necessàries pels vallencs i vallenques. És per això que el nostre grup hi votarà en contra i presentarem les al·legacions durant el termini d'al·legacions que s'estableix. Gràcies.
Molt bé. Per part de la CUP, aquí té la companya Robert, endavant.
Bé, bona tarda a tothom, saludar la gent de l'Assemblea d'Òmnium, del CDR i també la gent que ens acompanya avui al ple. Sempre fa goig veure la sala de plens plena. Una prèvia sobre la petició que vam fer d'explicació dels diferents presidents d'organismes autònoms i fundacions. Nosaltres el que vam fer precisament no era demanar polifonia de regidors, que ja ens sembla bé, sinó era que els diferents presidents d'aquests organismes autònoms i fundacions expliquessin el pressupost del seu organisme autònom, i això ha estat així de forma parcial, però entenem que per alguna cosa es comença. Un any més hem de dir que aquests no són els nostres pressupostos, afortunadament, i és evident, tenim en compte que defensem models polítics i ideològics i de ciutat diferents. I ja està bé dir-ho, perquè per molt que alguns s'esforcin a fer pensar que els pressupostos són un instrument merament tècnic, no és així. Els pressupostos són un instrument polític al servei d'una ideologia. L'any passat dèiem que ens sorprenia la poca incidència que hi estava tenint Esquerra Republicana, però aquestes alçades de la pel·lícula crec que ja no ens sorprèn res. Pel que fa al pressupost d'ingressos, farem unes consideracions. Tot i que entenem que el posicionament polític d'aquest apartat s'acaba desenvolupant amb més profunditat amb l'aprovació de les ordenances fiscals, no volíem deixar d'insistir en el fet que aquests no són els nostres pressupostos tampoc en aquest apartat. Més enllà dels números concrets que ja hi entrarem, volíem remarcar una vegada més la necessitat d'apostar per una política fiscal realment redistributiva. Els pressupostos, també en l'apartat d'ingressos, són una de les principals eines de l'Ajuntament per mostrar la seva voluntat política. Ara ja han quedat lluny aquells eslògans de principi de legislatura que defensaven que s'estaven fent els pressupostos més socials de la història, perquè fer els pressupostos més socials de la història no depèn només de quines partides pugen i baixen, sinó també de com s'aplica la política fiscal. No volem insistir més en tot allò que ja vam dir amb l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'IBI. Si no recordem malament, en la seva intervenció l'alcalde ja va comentar que entenia però no compartir el model que defensem des de la CUP. Evidentment no és res que ens sorprengui ni que vingui de nou. El que sí que ens sorprèn és la política fiscal que s'està aplicant des de l'entrada d'Esquerra al govern, una política fiscal que és totalment continuista amb la que es feia amb la majoria absoluta de Convergència i Unió. No sabem si és per una qüestió de pes dins del govern municipal, per una qüestió d'importància o per una qüestió de model, però lamentem profundament que l'entrada d'Esquerra no hagi ajudat a canviar la situació en aquest àmbit. Per concretar una mica, també ens agradaria saber per què calculen una baixada del 35% en impostos indirectes i també esperar que finalment arribi la transferència de l'1,5% cultural, de l'1% cultural per la rehabilitació de la muralla, ja que suposa un percentatge molt gran sobre el total d'inversió d'aquesta partida en l'apartat d'inversions. Per últim, i per no allargar-nos en aquest apartat, en el d'ingressos, la gran part del qual ve donat per les aprovacions que s'han anat fent durant els mesos anteriors, comentar que trobem a faltar la voluntat d'implementar una proposta que es va aprovar en aquest ple, com és la de gravar les distribuïdores energètiques que no donen servei a Valls, però sí que hi passen. Si aquesta voluntat hi és, ens agradaria que ho comentessin, ja que el tema de les mocions l'anem repetint, jo crec, des de fa molt de temps, però en aquesta ocasió podem veure com clarament com es va aprovar una moció que finalment no s'ha acabat implementant. Sobre el pressupost de despeses, pel que fa a cultura, l'augment és conseqüència bàsicament d'un augment de subvencions d'entitats, sobretot les més grans. En sobte, ens agradaria saber la disminució de l'aportació que es fa al Museu de Valls, baixen en 10.000 euros, tenint en compte que serà el primer any amb l'equipament remodelat. No sabem si es preveuen ingressos per alguna altra banda o que és degut a aquests 10.000 euros de menys d'aportació al museu. No obstant això, com que no hi ha un organisme que permeti un control més permanent del museu, sí que us demanaríem això, que ens expliquéssiu què és degut a aquesta reducció. Per nosaltres, com bé sabeu, l'ampliació del Museu de Valls hauria de tenir també la sala d'actes de la Casa Cultura. Així esperem que quan acabeu formant govern a la Generalitat es pugui reprendre la negociació de la cessió d'aquest espai per poder augmentar així l'espai expositiu i poder treure, entre d'altres, el fons arqueològic de la ciutat. A l'apartat de cultura també hi trobem un augment del pressupost de les activitats i material de la Biblioteca Carles Cardó. Suposem que aquest augment ens permetrà veure per fi el reglament de règim intern. Pel que fa a esports, l'Ajuntament manté la mateixa partida que pel Patronat Municipal d'Esports. Nosaltres ens preguntem si amb la mateixa aportació que es fa al Patronat Municipal d'Esports i també veient les inversions, podreu complir l'acord de legislatura que deia, i cito textualment, l'adequació de noves pistes als barris creant sinergies amb el projecte de patis oberts. I també de l'acord de govern que deia que us comprometíeu a planificar la tercera zona esportiva. No sabem si ho deixem per quan aprovem definitivament el POUM. Des de la CUP també creiem que amb la mateixa partida d'aportació al patronat no es poden millorar les condicions laborals del personal del patronat, que en alguns casos deixen molt a desitjar. A més, de la mateixa manera que l'augment de preus dels espectacles culturals a Valls s'ha intentat compensar amb altres iniciatives destinades a joves o com el recent a Propa Cultura, creiem que al patronat també li falta una política de bonificacions més àmplia i més estructurada. Pel que fa a participació i igualtat, agrupats en una àrea per motius que desconeixem, d'igualtat seguim arrossegant el problema que el Consell de Dones no té activitat i no està dinamitzat i segurament és una de les mancances d'aquesta àrea. Si el Consell de Dones ha de dinamitzar el 8 de març i la vaga feminista, creiem que ja podem esperar asseguts. De fet, sumant tota l'àrea de participació i igualtat, veiem que representa un 0,21% del pressupost i de fet hi haurà diverses entitats de la ciutat que rebran més diners que tota aquesta àrea que havia de ser un dels pals de paller de la legislatura. El que estem veient és que tant a participació com a igualtat els hi estem donant un paper residual, ja que pressupostàriament tenen una dotació irrisòria. Són dues regidories que hem carregat de simbolisme però que no tenen una intervenció real. Evidentment, ja ens hem adonat que el concepte de participació ciutadana de l'equip de govern és a les antípodes del nostre, però és absurd crear una regidoria només per gestionar, de fet externalitzar, perquè l'àrea no té estructura i és un dels problemes, els pressupostos participatius. Realment, si l'únic que ha de fer la regidoria de participació és externalitzar en què vol dedicar la ciutadania un tant per cent del pressupost, creiem que es demostra que és purament simbòlica i que no és real. l'aposta d'una participació que impregnés tot l'Ajuntament de forma transversal, creiem que ha quedat en fum. I el mateix podem dir de la regidoria d'Igualtat. És una regidoria que queda en el mer simbolisme, com dèiem, i creiem que malauradament en aquest poble es desenvolupen molt poques polítiques de dones, ja per no parlar de polítiques LGTBI. La perspectiva de gènere s'hauria d'aplicar en aquests pressupostos i no la veiem per enlloc. Creiem que hi ha tanta feina a fer i que anem tan tard amb la situació que estem, creiem que no podem tenir una república feminista sota aquests paràmetres i aquests pressupostos. Esperem que la nova república, les polítiques de gènere, vagin més enllà de pagar al servei externalitzat del CIAT uns premis i poques activitats més. A nosaltres ens hauria agradat que aquests pressupostos haguessin estat participatius i haguessin incorporat una perspectiva de gènere, fet que hauria volgut dir que l'Ajuntament està impregnat d'aquests dos aspectes. Sobre la joventut, l'any passat es va elaborar el pla local, on la diagnosi alertava que el 70% dels joves no volen viure a Valls i que en els últims 5 anys Valls ha perdut el 25% de la població jove. Amb el marge d'error evident que la diagnosi pugui tenir, creiem que denota que tenim un problema. I és per això que ens sorprèn que segueixi apostant tan poc per les polítiques de joventut amb una partida bastant ridícula que es manté igual que en els altres anys. Si no apostem ara per polítiques de joventut, el problema serà més gran i creiem que pot tenir conseqüències a llarg termini. Com una reflexió genèrica de totes les àrees, també creiem que fora bo unificar criteris de les diferents àrees a l'hora de donar subvencions a les entitats, més tenint en compte que unes àrees tenen un pressupost bastant més elevat que d'altres. Per exemple, joventut pot donar subvencions molt minces atesa la seva poca capacitat econòmica i, en canvi, les que puguin dependre de cultura o esports sempre poden ser més esplèndides. De comerç i turisme, creiem que el plantejament de les partides denota el que per nosaltres és el principal problema de l'àrea, que és poca planificació i poca gens personal. Unes partides que sempre ens heu dit que necessiteu que siguin obertes perquè si no després no podeu posar-hi certes activitats, creiem que demostren però que no hi ha molta planificació. Com més acotades estessin les partides, més planificació demostraria. De fet, és obvi que ha d'haver-hi un marge de maniobra i unes partides que puguin permetre això. No obstant, les partides més grans de l'àrea porten per títol promoció amb 72.000 euros, oficina d'informació i turisme amb 38.000, aquesta és l'única clara, fires amb 33.000, promoció i serveis turisme amb 26.000 i activitat comercial amb 25.000. Tots són partides molt contenidor, on hi cap tot. Ja no ho dic per nosaltres, però un ajuntament de parets de vidre potser hauria de facilitar que el ciutadà entengués a què es destinen els seus diners. Repeteixo el que deia inicialment, les partides contenidor demostren el problema de l'àrea, que és que hi ha poca planificació. Alhora ens agradaria saber si han dotat de contingut i poder de decisió al Consell de Comerç i han trobat solucions per als locals comercials buits implementant les mesures necessàries de gestió i fiscals per facilitar-ne l'obertura, citat literalment de l'acord de legislatura. De Valls genera molt en la línia del que ja hem anat dient els últims anys. Valorem molt positivament els plans d'ocupació municipals i creiem que ha de buscar sinergies amb altres àrees de l'Ajuntament. Nosaltres sempre hem cregut que poden ser una bona manera de desenvolupar aspectes aprovats en aquest plenari en el Pla Local d'Habitatge. No obstant això, respecte a l'augment del pressupost de l'àrea, és un augment de 50.000 euros, dels quals 41.000 van a parar la subvenció d'IKEA. Com sempre hem dit, creiem que com a mínim l'Ajuntament hauria d'evitar que Vallgenera tingués problemes de liquiditat. De benestar social, dir-vos en primer lloc que per un ple de pressupostos com el d'avui ens hauria agradat disposar de l'estudi de condicions de vida, que hem demanat en diverses ocasions, ja que creiem que ha de servir per dibuixar les línies estratègiques en aquest àmbit de la ciutat i en d'altres. De moment, només l'heu pogut consultar vosaltres i és una llàstima. Creiem que ja era hora que es regularitzés la situació de personal a benestar social. L'augment en aquesta àrea serveix per normalitzar la situació de personal i agilitzar les llistes, fet que ens alegra. Però continuem sense desenvolupar possibilitats de treballs de prevenció. I per nosaltres aquesta és la mancança més gran de l'àrea. Sí que hi ha una millora en l'atenció al ciutadà i està bé regularitzar les llistes d'espera, ja que això es tradueix en un millor servei, però hi seguim sense trobar programes de prevenció que creiem que també permetrien reduir les llistes i anticipar-se a possibles problemàtiques. si fem un repàs ràpid de l'àrea, veiem que ens quedem igual amb el SAT, amb teleassistència, en ajuts a escolarització, en serveis d'atenció a l'immigrant i en el SADI, els serveis d'intervenció socioeducatius, que disminueixen l'habitatge social, en el programa de prevenció i exclusió i el pla d'inclusió i cohesió social, i que desapareixen els programes, com deia, de compensació a la infància i el d'atenció a les dones, que tampoc augmenten la part d'igualtat. Les úniques partides que augmenten són el Fons Català de Cooperació i el conveni amb Càritas, i apareix el programa Famílies d'Igualtat, que sí que serveix per començar per compensar el programa d'atenció a les dones, que sí serveix per compensar el programa d'atenció a les dones, l'hem reduït en 10.000 euros. Com es pot dir d'aquesta manera que s'augmenta l'atenció a les persones? És evident que l'atenció a serveis socials està garantida, però no el desenvolupament dels programes de prevenció i intervenció a les persones. De fet, si deixem el capítol de personal a banda, que creiem que és important, però si el deixem a banda, l'àrea de benestar social disminueix en més de 15.000 euros. Sobre ensenyament, segueix la seva línia molt continuista. L'augment de l'àrea prové dels 9.000 euros de més a l'escola de música, d'activitats d'ensenyament en 3.000 euros més i de l'oferta de nou conveni del Consorci, que està molt bé. Tot i que és cert que l'Ajuntament no té competència per fer polítiques educatives, no hi ha una aposta per incidir en temes educatius de ciutat. No tenim pla educatiu de ciutat i el pla educatiu entorn acaba sent una graella d'activitats. El PEC, el pla educatiu de ciutat, ens permetria planificar i endreçar les polítiques educatives del municipi i amb la participació ciutadana elaborar propostes i compromisos permanents i dinàmics. Alhora, sobretot de l'escola de música, creiem que l'augment hauria de ser major per millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores de l'escola. No sabem si amb aquest augment el compromís que sabem que s'ha adquirit de millorar-ne les condicions laborals es podrà complir. En tot cas, esperem que sigui així i, si no, que les modificacions de pressupost que pugui haver-hi vagin en aquesta línia. De salut i dependència, creiem que és incomprensible que des de l'Ajuntament de Valls no s'estigui treballant per aconseguir el traspàs de la gestió del PIUS al Servei Català de la Salut, tal com ja fa mesos que han aconseguit l'Hospital de Berga i el de Reus. No sabem per què Valls no està seguint el mateix camí i deixa passar l'oportunitat de superar el precari sistema hospitalari concertat. Ara que la Generalitat està, de fet estava abans de la intervenció del Triumvirat del 155, disposada a integrar el PIUS al Servei Català de la Salut, l'Ajuntament deixa passar els mesos sense donar cap explicació. Esperem que ara es noti que tenim tants diputats al Parlament i es pugui treballar en aquesta línia. Sobre governació només ens queda el dubte per resoldre de l'augment del 433% de la partida de serveis externs generals. També lamentem l'augment de quasi el 50% en consum d'aigua, que demostra que les mateixes polítiques que demanem als ciutadans de reducció del consum d'aigua ens les hauríem d'aplicar de portes endins. Alhora, com dèiem l'any passat, ens segueix semblant desorbitat el lloguer de 72.000 euros del local d'urbanisme. Pel que fa a la ràdio municipal, ens n'alegrem de la seva tornada. És una llàstima, però que havent tingut tradicionalment la gestió de les ràdios municipals, ara s'hagi externalitzat. A més, no hem tingut debat del model de ràdio que volíem, on a Valls era municipal. A més, ens estranya que la licitació definitiva no es faci fins d'aquí 8 mesos quan ja hi ha una empresa explotant-la. D'Hisenda i Finances, només destacar que els anticips d'organismes dependents denoten que n'hi ha que estan mal finançats, i respecte a l'alcaldia, que ens segueixen semblant altes partides com comunicació institucional amb 95.000 euros o protocol i alcaldia amb 20.000 euros. La reducció de 5.000 euros d'enguany en comunicació institucional no ens fa oblidar que l'any passat vam doblar aquestes partides i que les seguim considerant molt elevades. De mobilitat, el principal element correspon a l'apartat d'inversions i és el carril bici. Creiem que reduir tot l'apartat de mobilitat al carril bici és poca cosa. De fet, en els darrers anys el que hem vist és un augment de les places de vehicle privat i, malauradament, els desplaçaments en vehicle privat a la ciutat no s'han reduït. A més, devem ser de les poques ciutats que no tenen zones totalment peatonalitzades i de les poques que, en comptes de peatonalitzar els centres, es dediquen a posar-hi pàrquings en superfície. Malgrat que la majoria de desplaçaments de la ciutat es fan a peu, la majoria d'espais de circulació encara se'ls endú, malauradament, al vehicle privat, i és hora de començar a reflexionar-hi. En l'àrea de territori i medi ambient, el cost de l'externalització dels serveis ambientals es torna a traduir una altra vegada amb el manteniment d'una partida de control d'aquests serveis. Tal com també vam dir l'any passat, el control del compliment dels contractes de prestacions de serveis urbans no hauria d'implicar un pressupost de 15.000 euros. Existeixen altres fórmules. Un altre sobrecost a afegir al macrocontracte de la brossa, jardineria i neteja viària. L'increment de 25.000 euros dels serveis externs d'urbanisme visibilitza el que la CUP portem anys dient. L'àrea d'urbanisme està molt saturada i mancada de personal, no permetent avançar en temes tan capdals com el POUM, el Pla Especial de Torrents o la disciplina urbanística. Aquest any també es veu invisibilitzat el tema de la disciplina urbanística, tot i tenir a prop, teòricament, sempre és a prop, l'aprovació definitiva del POUM. Tornem a recordar que fa 4 anys es van prendre una sèrie de compromisos en aquest sentit. Sobre inversions, hi ha un primer aspecte que ens agradaria destacar, i és que nosaltres creiem que les inversions patrimonials les hauria de decidir, o almenys hauria de comptar amb l'assessorament de la Comissió de Patrimoni. Enguany, com dèieu, tenim una gran inversió patrimonial, que són les muralles, sobretot la de Sant Antoni, però també la de Sant Francesc, en la que s'hi va treballant. No ens sembla malament, però creiem que hi ha altres elements patrimonials en perill de pèrdua bastant més grans. Per això creiem que l'assessorament de la comissió fora bo i podríem evitar que passessin coses com la teulada de Sant Francesc, el cost de la qual ara serà bastant més elevat perquè no s'hi ha volgut intervenir abans. La gran inversió de l'any és Catxapes i la pregunta que nosaltres us fem és: Catxapes ha de ser el nou centre cívic? Nosaltres faríem el centre cívic, ja us ho diem clarament. Per nosaltres a la ciutat i al centre històric li falta aquest equipament i creiem importantíssim i indispensable treure de la deixadesa l'actual centre cívic. Veiem que per vosaltres aquesta no és la prioritat, creiem que les dimensions de l'edifici de Catxapes haurien de permetre que allí no només hi hagués una llar de jubilats municipals, sinó el desenvolupament d'un centre cívic aprofitant la manca d'espais i priorització del govern. Per això ja us avancem que si no el voleu explicar, us demanarem el pla d'usos d'aquest equipament i defensarem que aquell equipament sigui totalment municipal i desenvolupi també funcions de centre cívic. Sobre l'altra gran inversió, el Museu Casteller, 240.000 de posicionament i 678.000 de totxo, per tant, el pressupost enguany del Museu Casteller d'uns 918.000 euros, de moment, tot sempre és de moment. Això pot servir per fer el titular de la gran inversió, que ja l'ha dit, al centre de la ciutat, però sabeu prou bé que caldrà més que política de totxo per revertir la situació del centre històric. Sobre l'adquisició i rehabilitació d'habitatge, creiem que això hauria d'anar complementat de la resta d'eines aprovades al Pla Local d'Habitatge. La bona feina que s'està fent en lloguer social, que s'ha de reconèixer, no pot tapar les mancances i deixadeses d'altres aspectes que no s'estan fent, com la masoveria urbana. Alhora, el paquet que és de rehabilitació d'habitatge, entenem que per lloguer social s'ha reduït de 192.500 euros l'any passat, on hi comptàvem adquisició d'immobles barri antic, el local d'habitatge, subvencions, rehabilitació i lloguer, que s'apareix, i l'habitatge social, que es redueix, passat de 192.500 a 180.000. comptar l'habitatge social, subvencions d'habitatge i adquisició d'immobles. Més enllà d'aquesta reducció, també creiem que no és el mateix que com a ajuntament hi hagi una partida dedicada a subvencions d'habitatge que una dedicada a la compra i rehabilitació d'habitatge, ja que en aquesta segona és l'ajuntament que s'encarrega d'intervenir, que és el que nosaltres creiem que s'hauria de fer. Sobre la millora de carrers de 200.000 euros, us ho hem preguntat en diverses ocasions quan hem vist el pressupost d'enguany, i ens agradaria saber on preteneu actuar, però ens heu donat bastantes llargues. No sé si és que no teniu planificació i no sabeu on actuar, si no ens ho voleu dir, o si és una partida any i mig de les eleccions per fer obres allà on us interessi més electoralment, clar. Tenim també la rehabilitació mediambiental del pont del Camí dels Molins. Molt contents de la primera intervenció mínimament digna que es fa en aquest entorn. Llàstima que aquesta legislatura, i també ja en van moltes, no segueixin una prioritat la intervenció als torrents i segueixin una de les grans mancances que tenim, malauradament, com a ciutat. Nosaltres creiem que aquesta legislatura s'hauria hagut d'aprovar i desplegar el Pla Especial de Torrents per fer que aquests espais naturals singulars siguin la gran anella contínua d'espais verds de la ciutat. Bé, tampoc ho diem nosaltres, sinó el vostre acord de govern. El Pla Especial de Torrents i la xarxa de camins ni són ni se'ls espera. La intervenció del Pont dels Molins sembla que serà l'únic que veurem aquesta legislatura. Serà, malauradament, una altra legislatura d'esquena als torrents. I el POUM es va quedar a Tarragona i no en vam saber mai res més. Tampoc ens cansarem de repetir que la partida de subvencions a la rehabilitació d'habitatge al barri antic l'hauríem augmentat, ni que fos lleugerament. Per primera vegada que funciona, doncs potenciem-ho. Sobre la pista esportiva del Vilar, nosaltres ens agradaria que fos un espai lliure, com dèieu també en el vostre acord de legislatura. Ens comprometem a instal·lar una nova pista poliesportiva d'accés lliure a l'espai que ara ocupa l'antiga piscina del Vilar per facilitar la pràctica de l'esport amb caràcter lúdic. La nova instal·lació tindrà en compte, en especial, fomentar que la gent gran i persones amb mobilitat reduïda puguin fer esport. A més, es preveurà la connexió d'aquest espai amb una ruta pels torrents fins a Mas Miquel. per tal que esdevingui un parc de salut per a la gent gran. Pel que hem anat explicant, més a premsa que en altres, sembla que això no serà així, però també creiem que és un bon moment per aclarir-ho, perquè potser no ho hem entès. Podem ja dir que els acords de la legislatura que vau signar eren irreals. Segurament aquesta irrealitat a l'hora de signar acords també genera desafecció amb la ciutadania. Per exemple, no els hi podem estar dient permanentment a la gent de l'escola de música que aquesta legislatura tindran una nova seu quan això no és veritat. Hauria estat més real que s'hagués dit d'entrada, perquè si no es generen falses expectatives i es frustra a la població. El mateix podem dir de la nova seu de la policia local, tantes vegades promesa i mai realitzada, o del centre cívic, promès enjà. A l'acord també hi trobem propostes que no realitzareu, segurament amb menys demanda ciutadana, com la fàbrica cultural o la casa de la festa, però que seguiran sent acords incomplerts. Per tots aquests motius i per no allargar-nos molt més, nosaltres presentarem al·legacions i evidentment hi votarem en contra. Moltes gràcies.
Molt bé. Si em permeten, crec que es vol un debat ampli i extens del pressupost municipal. De fet, és del moment doncs, que es marquen les diferents polítiques públiques de l'Ajuntament i crec que els agraeixo el to a totes les formacions polítiques que formen l'oposició, els agraeixo el to, això ja els hi anticipo. És evident que hi ha aspectes que no compartim, que entenc que també ara doncs, diferents regidors doncs, intervindran a l'hora de posar matisos a les seves paraules, però tot amb voluntat d'enriquir. Però si em permeten, faré unes prèvies, unes prèvies més a nivell general que crec que m'agradaria posar en èmfasi, d'acord? Pel que fa al senyor Font, jo respondré si puc un a un amb alguns aspectes, però igual hi ha respostes que el serveixen per tots els partits, per part del senyor Font dels Comuns. Abans una cosa que va per tots igual, perquè vostès veig que estan més preocupats per les pròximes eleccions que no pas el govern, els hi he de dir sincerament, perquè les pròximes eleccions, vostè pensa en les pròximes eleccions, no, escolti, el govern el que pensa és governar i en establir les polítiques públiques necessàries en el moment determinat que estem en aquests moments. I això ho dic perquè tots quatre, les quatre formacions polítiques de l'oposició, em dic que pensem més, els he de dir que no és així. El govern pensa en governar, i són uns pressupostos de creixement, en el qual creixen i tiren endavant. I per tant els he de dir que nosaltres treballem un dia a dia, que òbviament no hi ha aspectes que no són fàcils, i també els he de dir que els agraeixo tot el reconeixement. Entenc que és difícil fer oposició amb un govern, com han reconegut vostès mateixos en un dels àmbits, perquè a més coincideixen de forma diferent. Quan un diu una regidoria, l'altre diu l'altre, però tots diuen un govern que fa la feina ben feta i que dona respostes en molts àmbits d'una forma global, ja sigui de l'àmbit de les persones, ja sigui de l'àmbit de l'ocupació, ja sigui en polítiques d'actuacions públiques, de via pública, en l'àmbit cultural, etc, etc. Per tant, en aquest sentit, ja d'entrada els agraïm el reconeixement que fan de la bona feina que fa l'equip de govern. I ho fan d'una forma, entenc pel seu to, d'una forma genèrica. El senyor Font, i això em sembla que també han coincidit tots quatre, però ell ha sigut el primer i ho ha manifestat, diu és que hi ha continuïtat respecte a altres pressupostos municipals. I això entenc que vostè ho diu d'una forma negativa, no? Hi ha continuïtat, hi ha un cert conformisme, deia, no? Jo diria el contrari. Es demostra que des del punt de vista de les polítiques públiques, l'estabilitat i continuar amb les inversions i amb les actuacions públiques any rere any, i si pot ser incrementant, això dona bons resultats. És a dir, que l'Ajuntament de Valls decidissin fer govern ràpid i no estar un any i mig com està l'Ajuntament de Tarragona, l'Ajuntament de Reus, l'Ajuntament de Barcelona o l'Ajuntament de Badalona, etc. Grans ajuntaments, el de Lleida, per fer governs i estar perdent un any i mig com han perdut molts ajuntaments, és perquè hi havia voluntat de donar una estabilitat, una continuïtat i una força a les polítiques públiques que tenim. Miro vostè, per això, com que ho han dit tots quatre, també els serveix a les polítiques públiques. Crec que es demostra que els governs que s'entren a governar i en tirar endavant i en aquest sentit, doncs és bo. Del seu discurs, que jo diria que tots quatre han fet una mica el mateix, no? És un discurs molt bé, doncs de hem de fer això, hem de fer allò, hem de no sé què, jo faria això, incrementaria això, no sé què, i faria allò, i tal, i d'aquí més, d'aquí més, d'aquí més, jo, d'aquí més està molt bé, però és un pressupost que baixem impostos, perquè es va baixar l'IBI un 6 o un 7%, i que creix un 6%. I per tant la idea és bueno, això no és que tinguem una màquina de fer bitllets amagada aquí a l'espatx de l'interventor de l'Ajuntament i que posen-hi més i posen-hi més i posen-hi més, no, vull dir, la caixa és única i l'estat espanyol, no només el senyor Montoro, el senyor l'època del Zapatero ja ens deia que no podem fer dèficit públic i veníem d'uns anys, almenys és el meu 15è pressupost aquí a l'Ajuntament, veníem d'uns anys on no podíem presentar pressupostos d'inversions com els que presentem ara, perquè teníem plans de finançament incomplerts, de sanejament de les arques públiques, i on aquí, doncs, Beca Comprovista, que ja és veterano, presentàvem pressupostos de 800.000 euros i estàvem contents. I ara podem presentar pressupostos de més de 3 milions d'euros i estem molt satisfets, perquè gràcies a aquella bona gestió econòmica a dia d'avui i aquesta planificació a llarg termini que hi ha hagut podem tindre un pressupost que hi ha una gran important dosis d'inversió que dona respostes en àmbits d'una forma genèrica i clara, no? Diu el projecte, miri, si vam ser gosarats que al començament de la legislatura a l'hora de fer el pacte el vam escriure i vam dir quins eren els objectius de la legislatura i la vida s'ha de ser més no pas ambiciós que no pas no ser-ho, i per tant és molt clar quin és el projecte de ciutat, que és persones, que és la creació d'ocupació, que és barri antic, que és cultura, que és qualitat de vida, que és que abans es puguin desenvolupar projectes de vida i de futur a la nostra ciutat en tots aquests temes. Crec que, i li vull fer un esment especial a vostè, que fa una valoració molt positiva de la feina que es fa a Vallgenera, nosaltres ho considerem així, i crec que en aquest sentit doncs, és un treball doncs, que s'envolupa. De fet, si ens situem, no només ja els deia l'informe que deia avui l'informe que sortia de les cambres, la bona situació de Valls de la comarca de l'Alt Camp, si ens mirem l'edat d'atur de l'any 2017 a final del mes de desembre, som la ciutat amb menys atur del Camp de Tarragona. I això és evident que és gràcies sobretot als emprenedors, als comerciants, als empresaris, a les empreses i a les persones que creen teixit productiu i que creen ocupació, i sens dubte la bona tasca que s'ha fet al voltant de Vallgenera amb la captació d'inversions, etc, 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 creiem que això també s'ha de posar en manifest, i són dades objectives al 100% al voltant d'aquest aspecte. El senyor Caballero senyor Caballero. Bé, troba a faltar la presència de l'alcalde, senyor Caballero. Li he d'agrair que estigui tan preocupat per mi. És una quelcom que manifesta aquest, una certa gràcia, no? Però en tot cas jo li voldria dir alguns aspectes, vale? I vostè que té una certa perspectiva històrica, perquè conjuntament amb és un dels regidors més veterans d'aquest ple municipal, doncs hauria de dir, escolti'm, és un pressupost que baixem impostos, senyor Caballero, al voltant d'un 6%, i que és un pressupost expansiu i que a més amb unes limitacions que vostè i el partit que vostè representa aquí i que governa l'estat espanyol ens limita, perquè no podem fer dèficit, perquè no ens podem endeutar més del que estem, i tenim un endeutament molt baix, estem en un moment més baix no vull dir de la història mundial de l'Ajuntament, perquè és el primer dia, estem al 58%, ho deia l'informe de morositat al començament del ple. Estem en un endeutament que vostè, que té una certa perspectiva històrica d'aquí de l'Ajuntament, com ha evolucionat des del punt de vista econòmic, com a mínim hauria de reconèixer d'un baix nivell d'endeutament, que això permet destinar recursos a inversions i àmbits amplis, no? Per tant, jo hauria de dir que, clar, jo entenc que vostè té una posició difícil, però que és un bon pressupost des d'un punt de vista de perspectiva econòmica de la gestió dels recursos públics de l'Ajuntament, dels impostos pagats pels ciutadans, pels vallencs i per les vallenques. I crec que això ho hem de posar en valor. I crec que s'ha de posar, i és un bon moment per fer-ho, no? Hi ha una cosa que m'ha fet gràcia, perquè vostè coincidia amb la senyora Ibarra la contestaré després, però crec que últimament coincideixen molt el Partit Popular i el Partit Socialista. El senyor Caballero diu, és que hi ha un retard molt greu amb els pressupostos municipals perquè s'aproven avui, i la data límit era el 31 de desembre, i vostès els porten avui a aprovació inicial, i això és molt greu, i he posat èmfasi en aquest aspecte. Home, jo li diré dues coses. La primera, sí que portem els pressupostos d'aprovació ara el mes de febrer, vale? És una veritat com un temple, és una quelcom que no podem negar, i vostè ens exigeix a nosaltres que els hauríem d'haver presentat, però clar, és que el senyor Mariano Rajoy ha incomplert la Constitució espanyola, senyor Caballero, perquè la Constitució espanyola no l'obligació que ens mana un reglament als ajuntaments, la Constitució espanyola diu que el pressupost s'ha d'haver presentat, ja l'havien d'haver presentat, quan els interessa sí que incompleixen la Constitució, senyor Caballero, pel que veig el seu partit, i veig que l'arma de mesurar no és la mateixa, perquè vostès no hi ha pressupost a l'estat espanyol, i el no pressupost a l'estat espanyol provoca víctimes a Valls del Camp, senyor Caballero, perquè ho dèiem l'anterior ple, però la quantitat de morts que tenim perquè no es fa la 27 és flagrant, és vergonyant, és injusta, i quasi que m'atreviria a dir que és immoral, perquè estem parlant de vides de persones que, perquè no realitza la A27, ens hem trobat amb l'últim mig any, sembla que comptàvem 8 persones mortes a les nostres carreteres, i això també depèn del pressupost que pugui fer en aquest sentit l'estat espanyol. Però una altra cosa que li volia dir, senyor Caballero, a Catalunya han passat coses. Aquests últims mesos de setembre, octubre, novembre i desembre, a Catalunya han passat coses, i greus. Ho vam veure aquí a Valls mateix, entrant a mitjans de comunicació, a la Guàrdia Civil, vinguent aquí a l'Ajuntament a buscar factures per si havien pagat les paperetes, envien a 1 d'octubre, com aquí a la comarca, doncs es feia en municipis, passaven coses, i veient un 3 d'octubre una aturada de país, i veient un 27 d'octubre i unes eleccions, i el que no volien fer el govern, i això és d'una manera conscient, senyor Caballero, és donar una pàtida de normalitat. No pot ser que aquí, al mes de desembre, amb total normalitat, com si tot no passés res, com si l'Estat no pagués a la gent al carrer, com si etcètera, 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 aquí les coses funcionessin igual i no estiguéssim en una crisi d'Estat enorme. I això és el que s'ha volgut fer notar amb aquests pressupostos en el seu retard de la seva aprovació, senyor Caballero. D'una forma conscient. Perquè nosaltres no som aliens a la realitat política del país. I com que no som aliens, doncs aquí estem. No? Cosa que coincideix amb la senyora Ibarra. Però la senyora Ibarra és un punt més greu, perquè en aquest aspecte coincideix amb vostè, jo li diria el mateix, Però diu, és que és molt greu que retracin tal els pressupostos, que no es porten aprovació, han fet rodes de premsa contra l'alcalde, tal, tal, ara que avui aquí no s'atreveixen a dir-ho, no? El tal, això és quelcom que no es pot assumir, no? El senyor, deia, el senyor Ibarra, que deia això, que ha dit això, va dir la roda de premsa, i avui també ho he dit, però clar, és que el cas de la diferència de la senyora Ibarra amb el senyor Caballero és que el senyor Caballero, qui vaig, sempre ha estat a l'oposició i la senyora Ibarra ha estat al govern. Vale. Senyora Ibarra, se'n recorda vostè quan es van aprovar els pressupostos, quan vostè era regidor amb dedicació exclusiva aquí a l'equip de govern? No. Doncs miri, jo he fet memòria i ho he mirat, perquè com que a la vida, doncs... doncs un ha d'estar preparat el mínim. L'any 2008, el primer any que vostè estava al govern, els van aprovar els pressupostos el 15 de febrer. L'any 2009, segon any que vostè estava al govern, es van aprovar els pressupostos el 27 de març. L'any 2010 es van aprovar els pressupostos el 26 de febrer i l'any 2011 es van aprovar així, el mes de novembre. Per tant, enguany, aquesta legislatura, jo diria que és la primera vegada que no els aprovem abans de final d'any els pressupostos. Vostè, quan vostè estava aquí com a regidora, 3 anys es van aprovar el mes de febrer o el mes de març. Oi que tan malament no devien fer les coses en aquell moment, senyora Ibarra? O és que canvia l'opinió, depèn de si està el govern o si està l'oposició? Jo crec que ni tan malament se feien en aquell moment les coses, ni tan bé es feien en aquell moment, ni tan malament es fan ara. I que per tant, doncs, hem de tindre un pèl més decorosos a l'hora de demanar responsabilitat, etc, etc. Perquè en aquest país han passat coses, eh? I vostè considera inacceptable que aquest es pugui retardar tant, doncs, tirar endavant. Miri, jo li he de dir, i això ho hem anat manifestant al llarg d'aquesta legislatura, vostè és evident que no està d'acord amb la política cultural de l'Ajuntament de Valls. Al llarg de les intervencions, no només la d'avui, sinó totes les que hi ha hagut en aquest mandat corporatiu, vostè creu que l'Ajuntament de Valls destina excessius diners a la regidoria de cultura. Li he de dir que no compartim l'opinió. Creiem que la cultura és un fet identitari essencial, que crea cohesió social, que és molt important per la ciutat de Valls, i que aquest govern així ho creu, així ho valora, i que així continuarà si té la confiança en aquest sentit, i que per tant nosaltres ho volem posar en valor, i ens agrada ser l'ajuntament que més euros per càpita destina a l'àmbit cultural a nivell de a la demarcació de Tarragona, com diu el Ministeri d'Hisenda. Ens agrada ser-ho, perquè és, els països més avançats de la Unió Europea són els que més inverteixen en cultura. Ens agrada que puguem ser una ciutat que invertim i sobredotem l'àmbit cultural. Discrepem el 100% al voltant d'aquest aspecte. Avui veig que també critica l'àmbit d'esports. Venim d'un diumenge que hi va haver un èxit rotund amb els 10 anys de celebració del Pont de Goi, amb una caminada popular amb pràcticament 800 persones. Crec que la política esportiva de l'Ajuntament, que va fer inversions i equipaments en aquest sentit, és exemplar. És més, pels pocs diners que invertim l'Ajuntament al Patronat d'Esports, que és al voltant d'uns 300 i pico mil euros, si no recordo malament, tenim un gran retorn. I això és d'una excel·lent gestió que es fan dels equipaments públics aquí a la ciutat i de totes les inversions que hi ha hagut. I després, vostè ens critica d'una forma important Vallgenera. No? Ha fet una intervenció, que per exemple no coincideix amb els seus predecessors, al voltant de Vallgenera. I em sembla que el senyor Soler vol dir alguna cosa al voltant d'aquest aspecte, però jo diria en quin món viu. L'exercici públic de gestió pública al voltant de Vallgenera és exemplar, de captació d'inversions i de formació per incrementar l'ocupabilitat, és exemplar, i a les dades em remeto des del punt de vista de l'àmbit de la ciutat, que crea més ocupació, que disminueix més l'atur, que hi ha inversions des del punt de vista industrial, que és el que genera una estacionalitat fixa des del punt de vista del mercat laboral. Escolti'm, no compartim en absolut el seu diagnosi en aquests termes. Després diu que alcaldia puja tant. Jo ho vull estar mirant i he de dir que les partides de l'alcaldia no pugen. En tot cas, com que hi ha inclòs picamoixons sí que puja. Llavors, segurament l'increment de picamoixons vostè el subsumeix amb l'increment d'alcaldia, perquè ja li he de dir que l'alcaldia més aviat baixa un 8%, no? És a dir, més aviat hi ha una disminució. No sé quins números fan, però ja he vist quins percentatges, que em sembla que vostès mateixos els fan trampes al solitari al voltant de la inversió pública, també ho feia vostè al voltant de les xifres d'inversió al barri antic. És veritat, no és un 60%, és un 58% el que destinem enguany al pressupost de l'Ajuntament al barri antic. Però clar, escolti'm, el convent del Carme és del barri antic o no és del barri antic, senyora Ibarra? No, perquè clar, perquè quan governava vostè i posàvem diners al convent del Carme per fer l'escola enxaneta, allò comptàvem com a barri antic. Ara, si es posen diners per arreglar l'edifici de Catxapes, això ja no és barri antic per vostè. Bueno, vale, doncs és aquesta altra barra de marí que vostè s'aplica, que depèn de quan governen, creu que sí que és que els que toquen a la muralla són barri antic, i de si no toquen a la muralla no són barri antic. Una mica de rigor i de seriositat, senyora Ibarra. Una mica de rigor i seriositat. I miri, si l'aposta del barri antic, doncs sí, i no és d'ara. I no és d'ara. I és especialment des de l'any 2005-2006, que tinc les dades aquí del 2007, però sens dubte és una aposta de l'Ajuntament i de la ciutat en el seu conjunt, perquè així les diferents corporacions municipals ho han anat fent i amb diferents formacions polítiques i amb el suport majoritari dels vellencs i les vellenques. L'any 2007, el barri antic, el 60%, l'any 2008, un 70%, l'any 2009, un 63%, l'any 2010, un 46%, l'any 2011, un 87%, l'any 2012, un 4%, però és que l'any 2012, com que el govern Zapatero va prohibir fer inversions, només van fer 250.000 euros d'inversions que es van a veure d'anticipar el següent any. L'any 2013, un 73%, l'any 2014, un 82%, l'any 2015, un 75%, l'any 2016, un 33%, l'any 2017, un 56%, l'any 2018, un 58%. Això són equipaments, actuacions de via pública en molts àmbits que feia molts anys que feien falta que s'apliquessin a la ciutat, al barri antic. I és una aposta que s'ha fet durant aquests anys, d'una forma molt important. Estem parlant de quantitats que superen els 30 i 40 milions d'euros el que ha invertit la ciutat en el seu conjunt en els últims anys al barri antic aquí a la nostra ciutat. Jo crec que hem fet bé. Jo crec que hem fet bé. Que segurament és una dinàmica que si s'hagués comentat, no aquests últims 10 anys, s'hagués començat fa 30 anys, segurament no estaríem en les circumstàncies que estem ara. Però també li he de dir que ha passat que en el moment de la crisi immobiliària, on no es desenvolupen actuacions ni promocions des del punt de vista de promoció immobiliària, hi ha hagut actuacions públiques importants. I segurament, el repte que fa a l'habitatge, que des de la regidoria d'habitatge amb el senyor Cartanyà i des de la regidoria de Barrentí amb el senyor Judit Fàbregas es dona, és que hem de facilitar des d'un punt de vista de l'habitatge la rehabilitació del barri antic, que no només amb equipaments, no només amb actuacions de la via pública i no només situant-hi activitat i recuperant patrimoni com el que posem en guany en les muralles de Sant Antoni i a la muralla del Carme, etc. No només en aquest àmbit sinó també en l'àmbit de l'habitatge, la creació d'habitatge de qualitat per poder desenvolupar projectes de vida, és un tot repte de la ciutat en els pròxims anys. Finalment, els senyors de la CUP i senyores, les senyores de la CUP, les senyores de la CUP. Bé, és evident que hi ha aspectes des d'un punt de vista de model de ciutat que no compartim. És evident que hi ha aspectes des d'un punt de vista de model de gestió que vostès veuen diferent. A vegades el temps no els dona la raó i a vegades el temps els dona la raó. I això fa uns dies van tindre una conversa vostès mateixos amb mi mateix aquí a l'Ajuntament i els anàvem en aquests termes. Però el que no poden negar de cap de les maneres és que el pressupost de l'Ajuntament és un pressupost social. És un pressupost que va destinat directament a les persones. Miri, de l'any 2008 fins a l'any 2018, en 10 anys, l'àmbit social ha incrementat amb 1 milió d'euros. I 1 milió d'euros són molts diners. I és cert que segurament ha sigut més que necessària perquè hem tingut una crisi econòmica important, que havíem de donar resposta des de la doble vessant, des de la creació d'ocupació, però també des de la resposta social. I els hi he de dir que jo crec que aquest increment ha vingut per quedar-se. Fins i tot, ara que ja estem en unes situacions d'ocupacions situats a l'any 2008, és a dir, l'any 2008 hi havia el mateix nivell d'atur que tenim ara, hi havia un pressupost de 547.000 euros, i ara que tenim el mateix nivell d'atur, ens situem a 1.489.000 euros. Per tant, quelcom s'ha de reconèixer de l'Ajuntament al voltant de les polítiques públiques i de la sensibilitat envers les persones i l'àmbit que s'ha desenvolupat en aquest sentit. Jo crec que en aquest sentit és un bon pressupost, és un pressupost que recull tots els objectius que teníem de legislatura, que teníem de mandat, i per tant és un pressupost que defensem en plenitud com a equip de govern en aquest àmbit. Em consta que també hi ha regidors que volen afegir alguns matisos. Senyor Cartanyà.
Moltes gràcies. Bé, reiterar també que coincideixo amb algunes de les coses que han dit, de valoracions positives del que hi ha. El que sí que voldria fer són algunes apreciacions. Algunes seran generals i altres són doncs, directes amb el que es deia, per no incidir més en el que ja ha comentat l'alcalde de la planificació i el que comentava des de Compromís per Valls, és a dir, veu una manca de planificació i un continuisme. És clar, la planificació la vam fer a l'inici, vam fer un acord de mandat, com bé ha explicat l'alcalde, aquest acord de govern definia unes línies marc i unes línies molt enfocades a polítiques a prop de les persones, polítiques de generació d'ocupació, i és el que s'ha anat fent, i per això tenim pressupostos continuistes i un creixement en alguns àmbits. Jo he repassat abans les àrees que creixien i era benestar social, empresa i ocupació, governació i comerç i turisme, com les que creixen més d'un 6% en el pressupost municipal. Per tant, és una línia, no és continuista, sinó que creix on pot créixer. I els pressupostos són finits, no podem voler-ho fer tot, perquè si volem fer una cosa hem de deixar de fer-ne una altra. Comparteixo amb vostè que és important la feina que estem portant a terme i que aquest pressupost recull sobre la promoció d'habitatge assequible, que és una de les coses que aquest any afrontarem. No comparteixo que digui que tenim manca de projecte i poca sensibilització social. En aquesta legislatura, benestar social ha pujat un 20%. Per tant, en aquesta legislatura, i estem atenent els problemes de la gent, i potser és el dia a dia porta un coneixement de la situació real dels casos i la quantitat de feina que s'està fent des de serveis socials i la quantitat de persones que els estem ajudant a sortir de la problemàtica que els ha empès la crisi, com per poder dir que no estem fent la feina. En quant al Partit Popular, miri, vostè ens ha demanat que els ajudem a aprovar els pressupostos. Jo els diria que no cal, perquè els pressupostos del Partit Popular no tenen un enfoc a les persones. Jo el que li demanaria és que ens deixin, a nosaltres, que construïm la nostra República Catalana i que fem camí, perquè nosaltres sí que fem pressupostos socials, nosaltres sí que fem lleis al costat de les persones, nosaltres sí que governem per les persones. I pel fet de que hi hagi uns pressupostos al govern de l'Estat espanyol no garanteix que les polítiques d'ocupació que la Generalitat preparava i estaven a punt i ara, per la intervenció del 155, no es poden portar a terme, es portin a terme. Perquè les polítiques que s'aplicaven des de la Generalitat amb ocupació i les polítiques de la Generalitat que s'aplicaven amb serveis socials no tenen punt de comparació amb les polítiques que aplica l'Estat espanyol pel reste de ciutadans. Per tant, no cal que els ajudem, més val que vostès ens deixin fer i nosaltres ja ens espavilarem sols i segur que més bé. També dir-li que comentava que potser això de que es presentés el pressupost entre tots era una cosa si electoral o bueno, no sé ben bé com ho ha dit, però jo li, potser no ho he entès bé, però jo el que li diria és que tenen mala memòria tots els que ho han dit, perquè l'any passat van fer exactament el mateix que ara. És a dir, tots els regidors van presentar les àrees de cadascú i van fer una presentació coral dels pressupostos. Llavors, això es va fer. Potser el senyor Caballero, perquè porta molts anys, tira molt enrere, però l'any passat això ja hi va ser. Vull dir que aquest equip de govern presenta els pressupostos de forma consensuada i coral. El PSC... A veure, i això també la CUP també ho ha dit, amb serveis socials s'han augmentat mínimament els recursos. Clar, jo no sé el que entenen per mínimament, però amb aquest mandat ja portem 6 persones noves que treballen a serveis socials. I mínimament crec que no és, això és fruit d'un treball i una negociació que s'ha fet amb el Departament de Benestar Social, que ha incorporat més persones i les han posat on més es necessitava, i crec que tenim la gent suficient per poder cobrir tots els recursos, totes les demandes que tenim i poder anar més enllà, inclús començar a fer tasques que no podíem fer per la pressió de persones que hi havia amb risc. En quant a infants i joves, a veure, jo ho vaig explicar en comissió informativa i els hi vaig explicar i no tinc inconvenient en tornar a explicar. Els centres oberts no és que desapareguin les partides, és a dir que ara hi ha serveis d'intervenció socioeducativa, així n'hi diem, i els centres oberts funcionen igualment, el que passa que la partida pressupostària no hi posa centre obert, sinó hi posa servei d'intervenció socioeducativa. Aquí s'ha dotat amb més personal. Vostè ens demanava que havíem de fer especial incidència amb els joves. Si precisament la línia que posem en marxa és la de 16-18, que és la que no cobria el centre obert, precisament treballem amb aquest centre. I això els hi vaig explicar, potser he explicat moltes coses i és lògic que d'això, no? I també posarem en marxa una línia de 0 a 3 anys per treballar en aquelles famílies que estan en risc perquè això no tingui incidència en la infància. Per tant, estem portant a terme un tractament que abans era amb centres oberts, a agafar tota l'època des dels 0 anys fins als 18 anys per atendre amb diverses unitats d'acció en tot el recorregut de l'infància, i precisament amb els joves de 16-18 anys no serà un centre obert de tarda, sinó que la persona que ho treballarà de matí, treballarà per fer el seguiment escolar, per fer acompanyaments, per incidir en el domicili. Per tant, treballarem amb aquest sector. Amb les persones grans, un col·lectiu que diu que no estem treballant, home, doncs jo li diria que no és veritat, perquè hi ha el SAT i la teleassistència com dos elements que tenen una incidència molt elevada, que després m'hi referiré. Però tenim el programa de diabetis, tenim el programa d'envelliment actiu. El programa d'envelliment actiu en aquesta legislatura ha augmentat un 44% d'usuaris. Estem treballant amb 3 barris més que no treballàvem. Estem fent seguiment i acompanyament de la gent gran. Hem en alçat degut a l'augment d'usuaris que necessiten atenció domiciliària, hem dotat d'un professional més per disminuir les llistes d'espera i poder fer una atenció més integral. Per tant, em sembla que o no coneixem les dades en detall o veiem que els serveis socials no ens abassen, no? Hem aconseguit durant aquests dos últims mandats augmentar 10 places de residència pública el 2017, el 2016, i 14 places més per l'any següent. Per tant, estem posant més places públiques per a aquells que ho necessiten a la residència i a Montserrat Quadrada. I trobo ridícul que el debat de si l'inversió és barri antic o no és barri antic, si la façana de Catxapes és barri antic o no és barri antic. Lo important és que a Catxapes se dota d'un milió d'euros per fer-hi el projecte i per treballar en un nou equipament per la ciutat. Si el sentim del barri antic perquè només hi toca la façana i que la gent quan entri dintre diu ja no sóc del barri antic, ara estic en un altre, estic a l'Eixample, i quan surti tornés al barri antic, bueno, podrà ser divertit, potser posem allò com el meridià de Greenwich amb llum fluorescent, els direm els que fan el projecte, però dic, el ridícul és discutir això. L'important és que es posen els diners i es fa això, i aquest equipament dinamitzarà a tota la zona del seu voltant i el barri antic està al seu voltant. En quant a la CUP, dic, hem començat molt bé, no? Perquè diu, som diferents i faríem un pressupost diferent. Està claríssim, està claríssim. Ara, jo li diria, clar, vostès tenien com una mena d'obsessió, no? Que Esquerra no es nota i les polítiques fiscals continuistes i això. L'any passat vam aprovar una política de l'IBI com té Badalona, com té Badalona. I em sembla que vostès hi van donar suport. I és el mateix funcionament de l'IBI per trams corresponents al valor cadastral, per fer una redistribució a valor cadastral més baix en aquelles famílies i unitats familiars de més de 3 persones tenen un increment més important de subvenció. I els que viuen en un edifici de valor cadastral més alt tenen menys. Això és redistribució, entenc jo. Amb totes les subvencions d'IBI i brossa, doncs en aquest mandat hem augmentat els llindars, hem augmentat les quantitats. Estem presentant, que ja ho he anunciat abans, que aquest any les subvencions d'IBI i brossa tindran trams vinculats a la renta. Si això no ho entenen com a redistribució, no ho sé. És a dir, no podem fer-ho d'una altra manera, perquè la llei ens marca com podem fer els impostos. L'únic que podem fer per compensar són polítiques de subvencions, i és el que estem fent. Entenc que, no, que potser no els hi agrada, no, que ho fem, però ho fem. Per tant, si ho critiquen, critiquin-ho d'una altra manera, perquè entenem que nosaltres estem fent polítiques redistributives que no es feien abans en aquest Ajuntament, i des que hi ha Esquerra aquestes polítiques s'estan aplicant i s'estan augmentant llindars i s'estan destinant més diners amb això. I en quant a serveis socials, deia que clar, que com podem estar satisfets la gent d'Esquerra? Doncs nosaltres estem satisfets, perquè les polítiques que fem derivades del contracte programa que han augmentat venen derivades del pressupost de la Generalitat, i aquest pressupost el van aprovar Junts per Sí i la CUP, i nosaltres estem satisfets d'aquestes partides socials que es van aprovar, que han vingut destinades. Si vostès no estan satisfets del que van votar perquè aquí a Valls hi hagués més dotació econòmica en temes socials, serà el seu problema d'estar allà o estar aquí, però aquests diners que han vingut de més en polítiques socials han vingut determinades per els pressupostos que s'hauran aprovat, i la renda garantida estem posant en marxa ja amb moltes persones també ve derivada d'uns pressupostos de la Generalitat que també hi van donar suport, entenc jo. Per tant, no ho sé, és diferent. Quan deia de que l'increment de personal agilitzaria les llistes d'espera, home, des de que jo he entrat de regidor, la llista d'espera, excepte alguns períodes petits de l'any, és inferior a 5 dies, perquè van posar mecanismes perquè la llista d'espera d'una persona que té una urgència i ve a demanar hora sigui inferior a 5 dies. Hi ha hagut algun període que ha estat de 10 dies o 12 dies, degut a algunes baixes de personal que no han pogut cobrir o amb aquests temes. Per tant, en principi són... Diu, haurien de fer més polítiques de prevenció. Des del PLIC s'estan fent 14 programes diferents que incideixen directament en la prevenció. Temes de pobresa energètica, temes d'emancipament de dones, temes de vellesa activa. Hi ha un seguit de programes que s'estan portant a terme que són prevenció. I ara, gràcies a poder tenir un treballador més que tindrem, un treballador familiar més que tindrem, podrem fer més polítiques encara preventives. Però és que abans no les podíem fer, no perquè no tinguéssim personal, sinó perquè hi havia una demanda molt gran a nivell de crisi. I potser, per situar, a vegades benestar social es veu com persones amb risc d'exclusió i problemàtica. El 39% dels usuaris que tenem són gent gran amb problemes de dependència, problemes vinculats a salut. El 39% dels usuaris que venen a serveis socials són gent gran amb problemes de dependència, i estem donant sortida amb normalitat en tots aquests problemes. Per tant, no confonguem coses. El tema de la partida de famílies, ja ho he comentat abans, és a dir, hem destinat 10.000 euros que abans estaven a serveis socials perquè des de Vallgenera es fa un programa que incideix directament en aquestes famílies. Per tant, és lògic que entre regidories, si hi ha una regidoria que està portant un programa que incideix directament i que si s'ha de donar més recursos, doncs que compartim recursos entre regidories per ser més efectius en aquest tema. I després, clar, el tema d'habitatge. Clar, vostès estan obsessionats amb la masoveria urbana, perquè sempre m'ho va dient, però ja jo ja els he informat, ho hem intentat dues vegades, hem fet dues proves pilot, intentar trobar persones per ser usuaris que vulguin fer masoveria urbana, i no els hem trobat. No ho hem trobat, ho hem fet i hem parlat amb usuaris de serveis socials, hem parlat amb joventut, hem mirat d'aplicar-ho, no ho hem pogut portar a terme, i teníem un habitatge disposat a fer masoveria urbana i fer-ho. No ha funcionat perquè no hi havia gent disposada a fer-ho. Per tant, ho podem tornar a intentar, no tenim cap inconvenient, perquè creiem que les polítiques d'habitatge s'han de fer. Clar, me parla de que, no sé, potser no ho han entès bé, no? Però... és a dir, les polítiques d'habitatge s'han de fer a nivell públic. El mandat passat vam comprar un habitatge, aquest mandat comprarem un altre habitatge, aquest mandat començarem, perquè el mandat passat vam fer la modificació per fer l'expropiació i fer una actuació pública d'habitatge, aquest mandat ja tenim l'aprovació, es procedirà a fer l'expropiació, es procedirà a fer la licitació i es farà habitatge en cooperació, això ho hem explicat. Per tant, home, no digui que des d'aquest ajuntament no fem, clar, potser no els agrada que ho fem, no? Perquè clar, és allò de dir, ens agradaria fer-ho nosaltres, bueno, però estem a govern nosaltres i ho estem fent, i pots dir, mira, doncs no es fa, bueno, sí, s'està fent i ho estem promovent i ho farem, encara que a vegades no vingui de gust veure ho que ho fan els altres, però per poder fer les coses s'ha d'estar a govern. La zona esportiva del Vilar, clar, diu ha llegit l'acord de govern. Clar, l'acord de govern, els que estem a govern, el vam escriure, per tant el sabem tan bé com vostè. Per tant, la zona esportiva del Vilar complirà amb tots els requisits que diu l'acord de govern. Serà una zona d'esport que serà oberta també, i que hi haurà especial interès en les persones grans i l'esport adaptat. Això és el que es va dir i això és el que es portarà a terme, perquè nosaltres, quan aquest equip de govern va acordar el que faria, ho va acordar per fer-ho, i estem portant, i tots, i així en general, no? Tots van mirant que si l'acord de govern diu això, que sí, que no. Llegeixin-se l'acord de govern, no només els punts, sinó totes les altres coses que hi posa en la forma de governar i la forma de treballar, i vagin mirant totes les coses que s'han complert. Hi ha moltes coses que s'han complert. I quan parlava de la fàbrica de cultura, parlava d'estudiar un emplaçament. No de que la faríem en aquest mandat, sinó d'estudiar un emplaçament per poder-lo determinar. Quan parla de la zona d'esport, la zona sud diu preveure la zona d'esport, i el POM contempla la zona d'esport de la zona sud. Clar, vull dir, són coses que dir, és que no ho han fet, no, llegeixin-se bé el que escriu allà, i quan parla de l'escola de música parla de cercar i buscar l'espai per poder-hi posar en condicions l'escola de música, i en aquest moment no en disposem cap. Per tant, les coses s'han de mirar i llegir exactament què posa i mirar si s'està complint o no s'està complint. Que hi ha coses que no encara estan fetes, encara falta temps, encara ens queda un any i mig i ens queden uns altres pressupostos, vull dir, anem fent, i el nivell de compliment és gran i es va fent en mesura dels recursos que hi ha. Ja
està. Molt bé, senyora Fàbregas.
Sí, moltes gràcies. Simplement tres observacions o tres aclariments de manera ràpida. Primer, Catxapes, en general s'hi han referit gairebé tots els grups, però nosaltres som conscients que Catxapes és, primer, un equipament molt gran, un equipament amb valor patrimonial i un equipament important estratègicament. Important estratègicament, i no m'allargo perquè crec que és obvi que Catxapes serà un equipament de dinamització social important pel barri antic. He dit primer que som conscients que és un equipament gran, per tant, per això ja hem redactat i s'ha redactat un pla funcional que preveu que, a part de ser un equipament on evidentment hi ha d'anar a la llar dels jubilats, com a antiga seu, ha de ser també un equipament de ciutat i per tant compatibilitzant aquests dos usos. Això ja està consensuat amb la llar de jubilats, de fet ja hem visitat diferents realitats similars que sumen aquests dos àmbits i per tant és positiu. I per tant el projecte executiu que s'està redactant en aquests moments ja s'està fent en aquest sentit. És un espai on s'ha d'ubicar la llar, perquè retorni en aquesta antiga seu i també un espai obert a activitats de ciutat i per la ciutat. En segon lloc, tema dels projectes patrimonials que s'hi ha referit la CUP, evidentment tots els projectes en l'àmbit patrimonial, com no pot ser de cap altra manera, es parlen, es plantegen a la Comissió de Patrimoni i em sembla que se'ls faciliten les actes perquè és una de les coses que es va demanar a principis de legislatura. Crec que tots estem d'acord en que els projectes i les actuacions s'han d'acabar. És el cas de les que es plantegen en aquest pressupost. La muralla de Sant Antoni és un projecte iniciat i que ara, doncs, com podem veure, és un àmbit que està tancat perquè s'està fent un nou estudi arqueològic per poder acabar el projecte executiu. La muralla de Sant Francesc fa un any, ja saben, vam reemprendre totes les expropiacions i és important que s'acabi pel que suposa, pel que suposarà i per tot l'abast del projecte, per aquest esponjament de la zona i per aquesta recuperació de l'antiga muralla. L'ermita de Santa Madalena és un projecte també iniciat i que ara, gràcies a aquest pressupost 2018, podem contemplar aquesta segona fase. Les actuacions a l'entorn del museu, també recuperacions patrimonials de l'arc i per tant acabar d'endreçar tot aquest entorn, i el mateix passa amb el pont del camí dels Molins i el seu entorn. Per tant, finalització de totes aquestes actuacions. I tercera i última consideració que voldria fer és un aclariment sobre el tema de l'execució dels projectes, que aquí s'hi hem referit molt diversos grups, no? Sense la voluntat de fer cap lliçó pedagògica. Quins passos hem de seguir per desenvolupar un projecte i que sigui realitat? Primer, pressupostar-los, que és el que estem fent avui. Estem dotant-los d'un import per poder redactar, segon lloc, redactar el projecte o poder-lo encarregar. Després, quan el tenim encarregat, l'hem d'aprovar inicialment, hem de donar un termini d'al·legacions i tot això requereix el seu temps. A partir d'aquí, aprovem el projecte definitivament, hem d'aprovar el plec de clàusules i obrir el concurs públic perquè es presentin les empreses. A partir d'aquí, ja tenim l'empresa i hem de seguir amb tota una sèrie de tràmits interns, signatura de contracte, aprovació de la realització de l'acte de comprovació i replanteig i aprovació del Pla de Seguretat i Salut, i a partir d'aquí doncs, l'execució de l'obra, que depèn del tipus de l'obra, evidentment doncs, necessita més d'un exercici per poder-se executar i poder-se desenvolupar, i per tant doncs, aquí és on ens trobem i considerem també, crec, que l'important és iniciar el camí, perquè amb el camí, fent camí, doncs, anirem caminant i anirem fent totes les actuacions, i això és el que fem, i per tant hi ha moltes actuacions, com les que han comentat, que no es poden acabar en un exercici perquè hi ha uns terminis legals que s'han de complir i uns passos que no ens podem saltar.
Senyor Peris?
Si breu, amb dues al·lusions i donaré resposta que s'han fet quan presentàvem la proposta de pressupost en l'àmbit de comerç i de turisme. Una concreta que ens feia la senyora Ibarra del grup del PSC. Llegeixo el primer paràgraf, que després vostè ha fet referència perquè potser no ha agafat la part del paràgraf que li interessava. Aquesta proposta de pressupost que avui portem en aquest ple i pel que fa referència concreta a l'àrea de comerç i turisme ens fa sentir en especial satisfets. Això és el que vostè exposava. Tot i com és evident, sempre en voldríem més. Però com a governants responsables, entenem que cal prioritzar altres partides d'altres regidories per a garantir que siguin uns pressupostos que posin encara més l'accent en l'àmbit social, tot ajudant a qui més pateix i més ho necessita. Suposo que ara aquest matí ha quedat més clar a l'al·lusió que em feia vostè. Hi havia també una al·lusió per part de la CUP del senyor Robert que apuntava les partides contenidors, una falta de previsió, una falta d'organització, una falta, senyor Robert, i jo a les darreres comissions informatives que vostè no assisteix en l'àmbit on estava escrit, i si no li han trasllat els seus companys, li trasllado jo, s'ha presentat per primer cop una calendarització, en sota aquest mandat, perquè fins i tot abans no existia, on des de l'àmbit de comerç de Valls s'ha calendaritzat conjuntament amb l'Associació de Restauradors i altres entitats un calendari perquè precisament hi hagi doncs, precisament aquesta organització que ells mateixos en aquest darrer any han anat treballant per tenir-ho calendaritzat. Per tant, ja està bé que aquí vostès intentin doncs, fer aquest joc polític, és el que també els hi pertoca com a oposició, però també fora bo contrastar-ho amb les entitats. Les entitats que són prou representatives, on any rere any creixen en nombre d'associats i creixen en pes representatiu a la ciutat. Moltes gràcies.
Senyor Soler.
Gràcies, senyor alcalde. Intentaré ser el màxim breu possible perquè moltes de les coses el senyor alcalde ja els ha contestat. Primer, el senyor Ramon Font, gràcies per dir que Vallgenera està funcionant, i li agafo el testimoni, perquè també la CUP ho ha comentat, de fer més treball compartit entre diverses estants del govern. Evidentment és així, ja hem iniciat, com he explicat abans, amb benestar social, però crec que això es tindria que enxamplar diversos espais més. Per tant, prenc nota i intentarem fer-ho. Respecte al PP, miri, senyor Caballero, efectivament el pressupost d'enguany és un 7,07% menys que el de l'any passat. Abans l'he intentat explicar perquè és un 7,07% menys que el de l'any passat, però bueno, li tornaré a explicar, i el senyor alcalde li ha dit, li tornaré a explicar. Miri, en aquest moment tenim 468.000 euros damunt de la taula. Projectes que, a més, no és un problema econòmic, sinó és un problema que afecta a quasi 70 persones d'aquí Valls, el seu desenvolupament entre els joves, que em consta i sé positivament que aquests projectes han anat en aquest cas al Ministeri d'Empleo i Seguretat Social perquè dongui el vistiplau i allà estan. M'explico? Espero i desitjo, com no, que amb el transcurs de l'any aquesta situació s'aixequi i que realment s'aprovi aquest projecte i pel bé de la ciutadania de Valls. Evidentment, si és que ens arriben aquests projectes, li asseguro que el pressupost serà el pressupost més alt que ha presentat Vallgenera des de la seva Constitució el 2013. El senyor Ibarra, Partit Socialista. Bueno, jo no sé els números que m'ha fet, jo la veritat els he llegit bastant els pressupostos que presento, hi ha alguns números que no enquadren, però bé, comencem. Diu que ha baixat la partida del SOC en 80.000 euros, evidentment, senyor Ibarra, estem pendents de 465.000, imagini's vostè si ha baixat. Què vol dir això? Mira, li diré una altra cosa. I m'he anat una miqueta a buscar quan a les memòries de Casa Caritat, al moment en què vostès tenien la responsabilitat de lo que era Casa Caritat. Amb els seus pressupostos, i parlo de 2009 i 2010, no he volgut tirar més enrere, el 77% del seu pressupost venia del SOC. En aquest moment nosaltres estem intentant diversificar. Enguany estem amb un 56% procedència del SOC, vol dir que anem a buscar altres organismes per evitar precisament problemes d'aquest tipus. Però vostè parlava de que els seus objectius primers i prioritaris, l'ocupació, el treball amb les persones, la promoció i tal. Escolti, completament d'acord, també és el nostre objectiu. Però miri, el nostre objectiu és que nosaltres, com a dotació ordinària directa de l'Ajuntament, enguany han posat 620.000 euros. 2009 vostès van posar 287.000 euros. 2010 van posar 300.000 euros. Devia ser prioritari a partir d'ara, abans potser no era tan prioritari, no ho sé. Seguim. Ha parlat, ha dit, jo la veritat no ho sé, ho he estat mirant i no sé d'on, i m'agradarà que després deu ser jo que no ho dec haver comptat bé, que ja en promoció empresarial s'han reduït, que l'any 2017 hi havia 287.000 euros i que enguany n'hi ha, no sé quan ha dit, bueno, ja m'explicarà després d'on eren els 287.000 euros de l'any 2017, perquè jo no els he trobat. Mire, el que sí que li diré és que aquest govern, i des de Vallgenera, el que sí que intentem és treballar molt per les persones, es demostren números. El que intentem molt és treballar de cara a l'empresa, perquè entenem que és el que dona la feina a la gent. Ens estem intentant apropar el màxim que podem a les empreses, potser no fem lo suficient, però hi estem treballant. Pensi que nosaltres vam instituir a la ciutat de Valls i a Vallgenera una figura de prospector, que és la gent que visita contínuament a les empreses. La nostra idea és ajudar les empreses, treballar amb les empreses i fer tota la formació, tot el treball adequat a les necessitats de l'empresa. I així ho estem fent. Per tant, crec que alguns dels arguments que vostè ha donat aquí no són realment massa correctes, i els números me refai, podem mirar-los i podem comparar. Finalment, amb la CUP, ja li he dit, d'acord, estic d'acord amb el tema, i he parlat amb el senyor Ramon Font, possiblement sí que hem de treballar en més àrees i agafo el repte. Hem iniciat també en estat social, hi ha un treball conjunt que crec que ens portarà a bons, finalització de bons objectius, i treballar molt per les persones. I hem parlat de finançament. Miri, per desgràcia sí que Vallgenera ha hagut èpoques que ha tingut uns problemes de tresoreria importants, però pensi que l'Ajuntament va posar 250.000 euros per un costat i enguany 175.000 euros més per finançar, perquè no tinguéssim que anar a finançar-nos a entitats bancàries. Per tant, estem corregint aquesta situació. Correcte? Moltes gràcies.